Molt bon dia, Sabadell, són les 8.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
PSC creu que la decisió de Junts de sortir del govern es deu a problemes interns del partit i no a qüestions relacionades amb la gestió de la ciutat, com diu l'executiva dels juntaires. En aquest sentit, els socialistes han lamentat que la decisió s'hagi pres per només 5 vots, fent referència a la votació tan ajustada de l'assemblea de dimarts. A més, el responsable de política municipal del PSC, Carmel Molló, destaca que el pacte ha funcionat de forma correcta.
La relació amb Junts, amb els regidors de Junts, ha sigut bona i sempre han posat Sabadell per sobre de tot, i amb això hem coincidit amb ells. Els acords que tenim continuen vigents. Ells mateixos han reconegut que en un 75% s'han complert. Vol dir que la relació i els objectius fixats són bons.
Ara, però, la decisió encara és a la taulada de Lluís Matas i Càtia Bota, els dos regidors de Junts, que han de decidir què fan amb l'acte de regidors. Poden complir el mandat de l'Assemblea i sortir del govern quedant-se o no com a regidors a l'Ajuntament o decidir mantenir-se a l'executiu de Ferrés com a no adscrits. Matas ha explicat que obre un període de reflexió per decidir quin és el camí que emprenen i que després ho traslladaran a l'alcaldessa Marta Ferrés. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 13 de novembre que compartim amb la Meritxell Dambring al control tècnic. Banc Sabadell assoleix un nou rècord històric de guanys. El BES ha guanyat 1.390 milions d'euros entre el gener i el setembre, un 7,3% més que el 2024, segons els resultats publicats dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Són els primers resultats després del fracàs de l'OPA del BBVA. I encara us explicarem també que 8 ajuntaments de la Conca del Ripoll, entre ells Sabadell, han signat un conveni amb la Generalitat i el Servei d'Ocupació per impulsar polítiques actives d'ocupació que s'adaptin a la realitat del territori. Un acord que s'ha materialitzat aquest dijous a la tarda al Teatre Principal. Aquest dimecres a la tarda, volíem dir, al Teatre Principal. El Rotary Club va lliurar ahir al vespre el Premi Tenacitat. Alexis Ferrer ho ha fet per posar en valor el fet de compaginar una feina domèstica a la perruqueria Ana Ferrer amb una de més artística en diferents sales d'exposicions, com per exemple el Louvre. I aquest dijous es donaran a conèixer les activitats previstes pel Nadal d'enguany a Sabadell. Seran un acte que es farà a les 7 de la tarda al Teatre Principal i que es podrà seguir per Instagram i pel YouTube de l'Ajuntament. I justament ahir es va conèixer que Sabadell tindrà una pista de gel real. Aquest any serà als Jardinets de l'Antiga Caixa Sabadell, un equipament que funcionarà amb aigua regenerada. En cultura us parlarem del muntatge que l'actor Jaume Madaula estrena aquest cap de setmana al cementiri i de Figues d'un altre paner, el disc que el sabadellenc Pol Cruells treu avui al mercat. En esports, gesta del Keio Natació Sabadell ahir a Marsella. Els de Quim Colet van vèncer per 11-12 a la piscina del líder del grup D i continuen en vida a les Champions de Waterpolo. Ara per ara encara mantenen les opcions intactes d'acabar entre els dos primers. Dimarts que ve arrencarà la segona volta de la Champions visitant la piscina de Sant Sebastià.
Notícies matí. Els serveis.
De serveis a aquesta hora que encetem com sempre fixant-nos en la situació meteorològica. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
Bon dia. Força núvols al llarg de les properes hores a gran part de la costa, del prelitoral, i han de ser més espessos a l'Ebre, a la banda barcelonina i de Girona. En canvi, quan més cap a l'interior, núvols molt més esqueixats, però el que sí que tindrem és vent, un vent que a cotes elevades del Pirineu o de les muntanyes del sud de Lleida bufarà amb més ganes, amb un ambient molt suau. De fet, aquesta tarda estarem fregant els 25 graus de màxim a les comarques de Ponent i els 20 graus a gran part del país, fins i tot a la costa, tot i aquests núvols abundants estones. N'estem pendents a la xarxa.
I també a aquesta hora ens fixem en la situació a les carreteres catalanes. Anem fins al RAC, on tenim l'Edu Baciana. Edu, bon dia.
Bon dia. Ara mateix a l'AP7, un vehicle variat entre Sant Cugat i el Papiol, talla un carril en sentit Tarragona i també hi ha retencions al punt de Barberà, en dos sentits de la marxa, al Vallès. Trobem circulació intensa a la B30 a Barberà, en dos sentits, i a la C-17 a Parets, a la C-58 a Sabadell i a la C-59 a Santa Perpètua, totes en sentit sud, i encara a la C-58 hi ha complicacions al punt de Montcada, en dos sentits de la marxa. I això és tot des del RAC. Bon dia.
I arrenquem el Notícies Matí d'aquest dijous 13 de novembre. Parlant de política, el PSC ha fet un pas endavant després que la militància de Junts hagi decidit sortir del govern. En un comunicat, l'equip de l'alcaldessa lamenta que se'n vulgui desmarcar per només 5 vots, o dit d'una altra manera, amb el suport del 50% de la militància, i ho atribueix a problemes interns del partit i no pas a qüestions relacionades amb la gestió de la ciutat, que és el que ha legat en tot moment l'executiva independentista. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el responsable de política municipal del PSC, Carmel Montlló.
Perquè pensem que respon a problemes interns del partit. Probablement la possibilitat de que hi hagi una campanya electoral a mig termini i la pujada de partits que poden prendre-li terreny podria justificar aquesta postura, que considerem que no respon realment a l'interès de la ciutat de Sabadell.
Per tant, ara la pilota és a la taulada dels dos regidors, que de manera personal l'acte és intransferible o l'han de decidir si abandonen l'executiu local i passen a l'oposició o bé si s'enfronten a l'expulsió del seu partit i si queden com a edils independents. És el que Lluís Matas i Càtia Bot han de rumiar els pròxims dies. Després ho comunicaran al seu equip i finalment ho transmetran a l'alcaldessa Marta Ferrés. A l'espera d'aquesta decisió, des del PSC tenen clar que continuaran el rumb traçat per la resta del mandat amb o sense ells.
El nostre objectiu és que aquest acord, encara que s'hagi trencat, el que estava fixat era positiu i que el seguirem complint, sigui reconegut o no sigui reconegut, perquè va en benefici del conjunt de la ciutat.
Tot i això, el balanç del PSC d'aquests dos últims anys governant amb Junts és positiu i en la línia del que sostenen els regidors Lluís Matas i Càtia Bota asseguren que s'ha complert el 75% dels objectius fixats. I quins escenaris tenim ara mateix damunt la taula? El govern, la sortida dels dos regidors no suposaria a la pràctica cap implicació, ja que mantindrien la majoria absoluta del ple gràcies als 14 regidors que el PSC va aconseguir a les eleccions municipals de 2023. En canvi, si Matías o Bota opten per quedar-s'hi com a no adscrits, l'impacte per a Junts per Sabadell sí que seria molt més negatiu. D'una banda, desapareixeria el grup municipal, de manera que perdrien la representació institucional fins al 2027, tal com ja va passar quan Marta Morell va ser expulsada de Podem mentre governava amb el PSC. I repassem ara d'altres qüestions en format més breu. Pendents de la plana política, perquè el Ministeri d'Hisenda, liderat per Maria Jesús Montero, ha convocat a les comunitats autònomes per dilluns en un Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de pressupostos i de finançament. Ho ha avançat Catalunya Ràdio a l'ordre del dia i els objectius d'estabilitat, que són la base d'uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament autonòmic. En aquest sentit, s'obrirà el debat sobre el nou model amb totes les comunitats autònomes, però el Ministeri no posarà sobre la taula una proposta concreta i es limitarà a donar les claus sobre com vol que sigui, tot plegat enmig de les negociacions entre el govern espanyol i Esquerra. D'altra banda, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha afirmat aquest dimecres que ell no va filtrar el correu entre el Ministeri Públic i la defensa de l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on es reconeixia un delicte tributari i es parlava d'un acord de conformitat. García Ortiz ha declarat davant del Tribunal Suprem, on ha estat jutjat per un presumpte delicte de revelació de secrets. A l'inici de l'interrogatori, el fiscal general ha lamentat l'actuació deslleial que ha exercit l'acusació i ha negat tenir cap relació personal amb els periodistes interrogats durant el judici, que van negar que ella els enviés el correu. Més temes, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que s'ampliarà en 170 quilòmetres de curs fluvial fins als 700 quilòmetres les zones amb risc d'inundació a les conques internes. Aquesta superfície fa referència a 90 trams de diferents rius, barrancs i riera. La base, diu, per la identificació de nous trams amb risc d'inundació. I la Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat una denúncia contra l'esquetx del català de la companyia Teatre Sin Papeles, presentat el juliol passat pel col·lectiu d'advocats Acció Cassandra. L'arxivament ha transcendit el mateix dia que el govern ha fet públic el resultat de l'informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat sobre la peça teatral que s'enmarca en la llibertat d'expressió. El Ministeri Públic entén que l'esquetx és un discurs d'odi que no assoleix el nivell de gravetat exigit per incórrer en responsabilitat penal i afegeix que no està emparat per la llibertat d'expressió. Per això insta els denunciats a valorar denunciar el fet davant d'altres branques del dret. Us hem explicat en titulars, ho hem conegut fa ben poquet, beneficis rècord de Banc Sabadell. El BES ha guanyat 1.390 milions d'euros entre el gener i el setembre, un 7,3% més que el 2024, segons els resultats publicats aquest dijous per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El banc assoleix un nou rècord històric de guanys per als 9 primers mesos de l'any en els primers resultats després del fracàs de l'OPA del BBVA, que s'expliquen pel creixement dels volums de crèdit i els recursos dels clients. El marge d'interessos ha baixat un 3,2% interanual fins als 3.628 euros i els ingressos del negoci bancari han caigut un 2% fins als 4.659 milions. En canvi, en el tercer trimestre s'ha reportat un benefici de 414 milions, un 14,8% menys que en el període anterior. El banc ha reformat també els seus objectius de cara a finals d'any. Cal tenir en compte que si només ens fixem en el tercer trimestre, un període molt marcat pel fracàs de l'OPA, el benefici net del Sabadell s'enfila fins als 414 milions, un 17% menys que el mateix període de l'any passat i un 14,8% menys si es compara amb el segon trimestre d'enguany. I d'altra banda, us parlem encara de l'àmbit bancari per dir-vos que l'ús cada cop més habitual de les targetes i dels pagaments digitals està reduint la presència de caixers automàtics a Sabadell. Aquesta situació complica l'accés a l'efectiu, sobretot per la gent gran i pels veïns dels barris on ja no queda cap punt per treure diners. Ens ho explica la Paula Sauquillo.
Doncs sí, a Sabadell, amb més de 220.000 habitants i una extensió de quasi 38 quilòmetres quadrats, es registren només 56 caixers automàtics distribuïts per la ciutat, segons dades recollides recentment. Aquesta xifra reflecteix l'augment dels pagaments amb targeta i la disminució del costum d'utilitzar efectiu. Del 65% al 2023 es va passar al 57% al 2024, segons dades del Banc d'Espanya. El problema s'accentua especialment en barris perifèrics com ara Campuchaner, on els veïns sovint han de desplaçar-se fins a altres zones com la Creu Alta per poder fer així una retirada d'efectiu. El resultat és que col·lectius menys digitals, com la gent gran, es veuen obligats a realitzar desplaçaments innecessaris.
Visc aquí al passeig Procedent número 1 i tinc d'anar al passeig de la plaça Major, al centre de Sabadell, a treure diners allà. Per tant, tinc gairebé 3 quilòmetres. Clar, abans tenia l'oficina aquí mateix, aquí, mig minut, i ara tinc d'agafar el cotxe.
L'ús de la targeta entre els més petits està canviant els hàbits tradicionals. Ja no és habitual que els infants vagin a comprar llaminadures amb la xavalla dels pares. Ho explica així Mònica Santos, dependent de la botiga King Suites del carrer Sant Antoni.
Els nens, inclús, també venen amb targeta, saps? Ja, abans venien un euro i ara ja pues no? O sigui, venen amb targeta, tothom em paga pues això.
En definitiva, el fenomen posa en relleu com la modernització financera pot tenir repercussions no desitjades en termes d'accessibilitat i equitat territorial.
Notícies Matí.
Acord de comarca per impulsar un model d'ocupació global. Els 8 ajuntaments que conformen la Conca del Ripoll han signat un conveni conjuntament amb la Generalitat i el Servei d'Ocupació per impulsar unes polítiques actives d'ocupació adaptades a la realitat del territori. Concretament, aquestes polítiques passen per adaptar les necessitats del mercat de treball a la realitat del territori. En parla Francesc Castellana, director general del SOC.
Més estabilitat a les actuacions. Com deia el secretari Ramos, fins ara podíem fer accions anuals, ara les podrem arribar a fer fins a 4 anys. Això dona estabilitat als equips, dona eficàcia al talent que desempenyem i, per tant, millora la qualitat del servei per a les persones.
L'acord s'ha plasmat en un acte aquest dimecres a la tarda al Teatre Principal, on hi han participat els 8 alcaldes dels 8 municipis que l'han conformat. Des de Sabadell, l'alcaldessa Marta Ferrés ha posat de relleu la importància de l'acord, així com la necessitat de treballar de forma conjunta amb els altres municipis.
Doncs aquesta gran vocació que tenim en el Vallès d'anar conjunts i, per tant, d'anar a defensar plegats el que ens toca, que al final és millorar les condicions de vida de la nostra gent. I la nostra gent no és tan diferent, és a dir, la nostra gent no s'acaba Sabadell amb Sant Quirze, ni s'acaba amb Castellà, ni s'acaba amb Badia, sinó que la nostra gent és aquesta gent de comarca que al final es belluga entre aquests territoris i que al final és volem donar-li aquesta resposta integral.
Es tracta d'un acord històric, ja que és el primer d'aquests que es signa i es desenvolupa arreu de Catalunya. I seguim parlant de la comarca, perquè el turisme al Vallès Occidental ha caigut en un 15% aquest estiu en comparació amb les dades del 2024. Ho indica el balanç d'activitat turística elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que ha registrat 20.000 visitants menys a la comarca. Ens ho explica la Júlia Ramon.
La davallada més important es va registrar a l'agost amb una caiguda del 27% dels visitants. Els turistes domèstics han baixat un 22% i els estrangers un 10%. En canvi, les pernoctacions augmenten per sobre del 8%. Ho explica Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació.
Que sí que al voltant de Barcelona hem notat aquestes similituds en quant al decreixement, no? de viatgers, però en canvi a nivell d'estada s'han incrementat les estades, s'han incrementat les pernoctacions, el que ha fet créixer l'estada mitjana, que ha crescut un 20%. Per tant, estem dient que s'estan fent més nits amb menys persones.
Des d'aquest laboratori també han analitzat els motius pels quals hi ha aquesta caiguda en els visitants de la comarca. L'augment de preus és una raó, però no l'única.
També ens han comentat, no, el tema dels episodis de calor extrema, per exemple, o altres com la baixada del poder adquisitiu, no, dels viatgers, que és una conseqüència a vegades, no, també de l'augment de preus.
Sobre el perfil dels turistes de la comarca, hi ha igualtat entre els que ens visiten per primer cop i els que ja ho han fet en estius anteriors.
En 50% són de primera visita i també repetidors. O sigui que està bastant equilibrat, diguéssim, els que venen per primera vegada dels que repeteixen la visita, no?
Les dades de la Diputació també demostren que mentre hi ha aquest poc interès als municipis del voltant de Barcelona, ha crescut el turisme a les comarques de la Catalunya Central com el Bages, l'Anoia o el Berguedà.
Notícies matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Sabadell presenta aquesta tarda a les 7 i en directe pel canal de YouTube i l'Instagram de l'Ajuntament les activitats previstes pel Nadal d'enguany. De moment ja sabem que el tret de sortida de la campanya serà el divendres 28 de novembre amb l'encesa de llums, la inauguració de la Fira de Santa Llúcia i el pessebre monumental de plaça Sant Roc. Però aquest dia també serà el de l'estrena de la pista de gel dels Jardinets de l'Espai Cultura, que enguany serà autèntica.
Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
L'equipament serà més gran que l'any passat, arribant fins als 200 metres quadrats i ocupant tota la part central dels Jardinets. Però una de les novetats més destacades és que serà gel real. Tot i això, des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell destaquen que serà una pista de gel sostenible, fruit de l'acord al qual s'ha arribat amb Aigües de Sabadell per fer ús de l'aigua regenerada. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer.
Casa no és el primer cop que ho ha fet, jo he fet altres vegades i sí, estem en converses amb ells, s'ha arribat a l'acord i ens facilita aquesta aigua, que serà l'aigua que utilitzarem per fer, diguem, el gel de la pista, i un cop desmuntem la pista, doncs l'aigua també, abans que ja és regenerada, també utilitzarem pel reg del jardiner.
Com a novetat, les entrades es compraran directament a la pista sense reserva prèvia, com calia fer l'any passat. La pista s'obrirà el 28 de novembre, conjuntament amb l'encesa de llums i l'estrena de la Fira de Santa Llúcia, i es tancarà després de Reis, perquè hi ha modificacions durant el curs escolar, però també en els dies festius. I repassem d'altres qüestions en format més breu. La directora del CAP de la Concòrdia, Núria Albi, ha estat reconeguda amb el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona. Núria Albi ha estat guardonada en la categoria de Medicina d'Atenció Primària. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per l'Autònoma, Albi ha exercit la seva professió al CAP de la Concòrdia des de fa 16 anys. I en una última 5, el perruquer sabadellenc Alexis Ferrer, enguany la gala ha canviat d'ubicació i s'ha celebrat a l'Espai Cultura, però l'esperit i els valors han estat els mateixos: posar en valor la perseverança de professionals sabadellencs. En aquesta ocasió s'ha escollit el perruquer Alexis Ferrer, que compagina una feina més domèstica a la perruqueria amb una de més artística en diferents sales d'exposició com el Louvre. De fet, ha rebut nombrosos guardons, però aquest és un dels més especials per ell.
Mira, jo diria que aquest és un dels més importants, perquè que et premin per la tenacitat és algo molt bonic i és algo que al final és part de la teva carrera, que és ser tenaç, i sent tenaç pots arribar a aconseguir moltes coses. O sigui que jo et diria que aquest potser és un dels...
Coincidit a qualificar aquest premi com el millor que ha rebut mai, i això és dir molt, tenint en compte que ha rebut el Premi a Perruquer de l'Any a Espanya, o que va ser nomenat director de perruqueria de la reconeguda 080 Barcelona Fashion Week. Però, de fet, Ferrer ha impulsat projectes arreu del món i la seva agenda està repleta de viatges. D'aquesta manera ha estat com Alexis Ferrer s'ha situat al costat d'altres premis tan citat, com per exemple el del doctor Manel Cervantes o la directora de l'Escola de Música de la Creu Alta, Eulàlia Sánchez. Tenim d'un petit sotrac de resultats.
Ha sigut un partit que l'afrontàvem, diguéssim, amb una minicrisi després de dos resultats adversos, una Champions i una a la Lliga, contra rivals que esperàvem guanyar. I aleshores, doncs, bé, l'equip ha reaccionat no bé, molt bé.
El Keio continua com a cué de grup, però ara empatat a punts amb el Hannover i a 3 del Marsella i l'Atlètic Barceloneta, que va golejar Alemanya per 11-27. De cara a la segona volta, els números gairebé es fan sols, guanyar els dos partits a Can Llong i esperar un cop de mà dels mariners quan visitin terres franceses. Edu Lorrio, porter i capità de l'equip, parla de trobar la regularitat.
Intentar conseguir consolidar un poquito esta línea de juego. Creo que nuestro hándicap a día de hoy ha sido la irregularidad. Creo que hemos hecho partidos muy buenos, partidos muy malos, y creo que esto es lo que tenemos que buscar, consolidar este nivel de juego, mantener esta intensidad, este rigor táctico durante todo el encuentro y durante todos los partidos de la temporada. Y eso nos permitirá conseguir los objetivos, o al menos estar muy cerca de ellos.
Dimarts de la setmana que ve arrencarà aquesta segona volta de la Champions visitant la piscina de Sant Sebastià. I no sortim de l'aigua perquè d'aquí uns minuts arrenca la 68a edició del Campionat d'Espanya de piscina curta, amb la presència de 28 nedadors del Club Natació Sabadell, 20 masculins i 8 femenins. Entre ells no hi és Carles Coll, que continua entrenant als Estats Units. Gràcies a la setena posició a la final dels 200 braça del Mundial de Singapur, el tarragoní ja té automàticament el bitllet per a l'europeu de piscina de 25 metres de Lublin, que tindrà lloc del 2 al 7 de desembre. A la Nova Escullera, el gran al·licient fins diumenge són aquestes places restants que repartiran per anar a Polònia. La principal opció en clau sabadellenca recau un cop més en Sergio de Ciura. També tenen opcions de podi els Diego Mira, Àlex Castejón o Eudald Terrats. En la categoria femenina destaca la presència de Paula González, signada a l'estiu, o la campiona d'Europa júnior, Clàudia Muñoz. A les 10 comencen cada dia aquestes eliminatòries i a les 6 de la tarda seran les finals. I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell podria tenir representació a la selecció catalana en l'amistós contra Palestina previst per dimarts que ve. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, almenys un parell de jugadors tenen opcions de ser convocats per Gerard López. La crònica és del Sergi Parc.
La llista de convocats es donarà a conèixer oficialment aquest migdia. Entre els futbolistes que podrien tenir opcions de jugar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el migcampista Albert Urriols. Urri considera que es troba en el millor moment de la seva carrera.
Em sento bé, em sento amb la confiança de tothom dins el club i estic en un moment, crec que dolç de la meva carrera. A nivell físic em trobo bé. Llavors, bueno, cada escenari, cada partit és diferent, cada rival planteja el partit de diferent manera, en funció també ens estudien, també saben amb què juguem nosaltres, amb quines armes som forts, llavors adaptar-nos, millorar tot el que és a nivell futbolístic.
Recordem que l'amistós Catalunya-Palestina se celebrarà a Barcelona dimarts que ve a 6:45 de la tarda. Més enllà d'aquest compromís, el Sabadell se centra ara en el partit de Lliga que juga demà contra el Betis Deportivo. El filial bètic és cué de la Lliga, però Urri ho té clar.
Sabem que serà un partit duríssim, amb un rival d'entitat, un filial de primera divisió, amb jugadors que segurament trepitjaran futbol professional. Llavors, amb el respecte que es mereixen, però també sense por i amb la confiança de que nosaltres, si estem bé, podem plantar cara a tothom i podem guanyar tothom també.
Avui, últim entrenament, compareixerà en roda de premsa el tècnic Ferran Costa i a primera hora de la tarda l'equip viatjarà cap a Sevilla.
Notícies matí.
Som brisa marinera, canviem de veles com ens convé.
Som la recepta antiga, una amalgama de sons i olors.
Pol Cruells, ha tret nou disc aquesta mitjanit sota el nom de Figues d'un altre paner. Aquest és el seu sisè treball i un dels més diferents, tal com ha avançat en una entrevista a Ràdio Sabadell, que podreu escoltar d'aquí una estona a l'espai del Fils de Ciutat. De fet, el títol ja és una clara declaració d'intencions i denota que serà lleugerament diferent dels anteriors. Molt mediterrani, amb un element en concret especialment disruptiu.
Sobretot la presentació instrumental, aquesta faceta folk, però a sobre d'unes bases electròniques, tampoc ho són tant, perquè hi ha bastant de sample d'instruments acústics, però sí, creia que la presentació era una mica diferent.
També és el disc on Cruells col·labora amb més artistes, entre els quals la sabadellenca Clara Bosch. Aquestes sinergies li han aportat nous coneixements i inspiracions i es defineix com un Pol Cruells reenfocat. I seguim endavant en la plana cultural perquè aquest cap de setmana el cementiri municipal acull una de les estrenes més singulars de la temporada. El dol és aquella cosa amb bales de l'actor sabadellenc Jaume Madaula. L'obra dirigida per Pablo Molinera es podrà veure els dies 15 i 16 de novembre. És una adaptació de la novel·la Grief is the Thing with Feathers de Max Porter, que explota el dol a través d'una reflexió poètica sobre la pèrdua i la vida. Madaula interpreta tots els personatges i combina paraula, música i llum per parlar de com s'afronta la mort des de la quotidianitat. El muntatge aposta per trencar amb els espais convencionals i apropar al teatre els nous formats. Jaume Madaula ha puntualitzat que el cementiri és un dels autors més importants de l'obra.
Sí, 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 vull dir, vam vindre per parlar del dol, dels diferents àmbits, diguem-ne, tant professional com personal, com a nivell mèdic, i a la sortida, pues, el Jaume em va dir, escolta, vull proposar una cosa, anem a fer un cafè, i em diu, jo estic pensant en fer una obra de teatre que... i m'hauré de fer el cementiri de Sabell, com ho veus? I dic, bé...
Hem escoltat a Xavier Pons, conseller delegat de la Foneria Torre, explicant com va néixer aquest projecte. De fet, com deia, es va gestar en part en aquesta emissora, a Ràdio Sabadell. La representació farà una gira per diferents ciutats de Catalunya durant la primavera i el juliol serà a Barcelona i no descarten tornar més endavant a la ciutat de Sabadell. El muntatge, doncs, aposta per trencar amb els espais convencionals i apropar el teatre als nous formats i, de fet, ho farà fent aquesta representació al cementiri municipal de Sabadell, com dèiem, aquest cap de setmana, el 15 i el 16 de novembre, amb les entrades ja exaurides. Ràdio Sabadell.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a Ràdio Sabadell, els dijous a 8:45.
Parlem d'òpera.
Estimats i estimades, no us ho creureu, però ja tornem a estar aquí amb vosaltres. La 16a temporada ja està en marxa i intentarem donar-vos informació que sigui de vostre interès i amb molta música, això sí, perquè gaudiu de l'òpera, de les històries i de la música. Amb tots vosaltres, Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6.
Cada dijous a les 8 del vespre amb Jordi Torrent.
Són 8:45.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
PSC considera que la decisió de Junts de sortir del govern es deu a problemes interns del partit i no a qüestions relacionades amb la gestió de la ciutat, com diu l'executiva dels juntaires. En aquest sentit, els socialistes han lamentat que la decisió s'hagi pres per només 5 vots, fent referència a la votació tan ajustada de l'assemblea de dimarts. A més, el responsable de política municipal del PSC de Sabadell, Carmel Montlló, destaca que el pacte ha funcionat correctament.
La relació amb Junts, amb els regidors de Junts, ha sigut bona i sempre han posat Sabadell per sobre de tot, i amb això hem coincidit amb ells. Els acords que tenim continuen vigents. Ells mateixos han reconegut que en un 75% s'han complert. Vol dir que la relació i els objectius fixats són bons.
Ara, però, la decisió encara és a la taulada de Lluís Matas i Katia Bota, que han decidit que fan, han de decidir què fan amb l'acte de regidors. Poden complir el mandat de l'Assemblea i sortir del govern i quedant-se o no com a regidors a l'Ajuntament, o decidir mantenir-se l'executiu de Ferrés com a no adscrits. Matas ha explicat que s'obre un període de reflexió per decidir quin és el camí que emprenen i que després ho traslladaran a l'alcaldessa i també al seu equip de treball. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 13 de novembre que compartim amb la Meritxell Dambring al control tècnic. Banc Sabadell assoleix un nou rècord històric de guanys. El BES ha guanyat 1.390 milions d'euros entre gener i setembre, un 7,3% més que el 2021. Segons ha comunicat fa poca estona la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Són els primers resultats després del fracàs de l'OPA. Però avui també us parlarem d'economia, perquè 8 ajuntaments de la Conca del Ripoll, entre ells Sabadell, han signat un conveni amb la Generalitat i el Servei d'Ocupació per impulsar polítiques actives d'ocupació adaptades a la realitat del territori. Un acord que s'ha materialitzat aquest dimecres a la tarda al Teatre Principal amb la signatura del conveni que l'acompanya. El Rotary Club va lliurar ahir al vespre el Premi Tenacitat Alexis Ferrer. Ho ha fet per posar en valor el fet de compaginar una feina domèstica a la perruqueria amb una de més artística en diferents sales d'exposicions, com per exemple el Museu del Louvre. I aquest dijous es donaran a conèixer les activitats previstes pel Nadal d'enguany a Sabadell. Seran un acte que es farà a les 7 de la tarda al Teatre Principal i que es podrà seguir per l'Instagram i el YouTube de l'Ajuntament. I justament ahir es va conèixer que Sabadell tindrà una pista de gel real aquest any als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell, un equipament que funcionarà amb aigua regenerada. En cultura us parlarem del muntatge que l'actor Jaume Madaula estrena aquest cap de setmana al cementiri i de Figues d'un altre paner, el disc que el sabadellenc Pol Cruells treu avui al mercat. En esports, gesta del Keio Natació Sabadell ahir a Marsella. Els de Quim Colet van vèncer per 11-12 a la piscina del líder del grup D i continuen en vida a la Champions de Waterpolo. Ara per ara encara mantenen les opcions intactes d'acabar entre els dos primers. Dimarts que ve arrencarà la segona volta de la Champions visitant la piscina de Sant Sebastià.
Notícies Matí. Els serveis.
Plana de serveis que ens atem a aquesta hora fixant-nos en la previsió meteorològica. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
Bon dia. Força núvols al llarg de les properes hores a gran part de la costa, del prelitoral, i han de ser més espessos a l'Ebre, a la banda barcelonina i de Girona. En canvi, quan més cap a l'interior, núvols molt més esqueixats, però el que sí que tindrem és vent, un vent que a cotes elevades del Pirineu o de les muntanyes del sud de Lleida bufarà amb més ganes, amb un ambient molt suau. De fet, aquesta tarda estarem fregant els 25 graus de màxim a les comarques de Ponent i els 20 graus a gran part del país, fins i tot a la costa, tot i aquests núvols abundants estones. N'estem pendents a la xarxa?
I pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes, retencions habituals a la C58 a l'alçada de Sant Quirze i fins a arribar a Sabadell, també d'accés a la ciutat de Barcelona i de sortida pel nus de la Trinitat amb algun tram d'intensitat, complicacions també a les dues rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona, la ronda de dalt, amb retencions en sentit Llobregat i en alguns trams també en sentit Besòs, i la ronda litoral amb retencions també en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat i fins a la platja de la Barceloneta i a la zona de l'Hospitalet en sentit Besòs. Pel que fa a la autopista P7, retencions importants a aquesta hora en sentit Tarragona entre Mollet i fins a arribar a la zona de Barberà del Vallès, i també entre Sant Cugat i Barberà, en aquest cas però en sentit Girona, en sentit Tarragona, dèiem, aquestes complicacions entre Mollet i la zona de Barberà del Vallès. I com tenim la circulació a la ciutat? A la policia municipal hi tenim a la Laura Orenes. Laura, bon dia.
Bon dia. Doncs a hores d'ara es registra trànsit dens a diversos punts de la ciutat, tot i que no consten incidències destacables, s'observa circulació lenta als següents eixos viaris. Avinguda de Francesc Macià, Ronda Ponent i Rambla Vella, carretera de Caldes, Gran Via, plaça d'Espanya a l'alça de l'Hospital Taulí en direcció sud, tram entre l'Avinguda de Bàrbara i carrer de Montcada en direcció nord. Pel que fa al transport públic, els autobusos circulen amb normalitat i recordem que hi ha talls programats i afectacions al trànsit als següents carrers. Carrer de Júpiter, carrer de Duran i Sors, carrer de les Tres Creus, carrer de la Serralada i carrer del Cano. Tot plegat per obres de millora i manteniment. I això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
Comencem el repàs a les qüestions destacades del dia, com passen 6 minuts del punt de 8:45 del matí. El PSC ha fet un pas endavant després que la militància de Junts hagi decidit sortir del govern. En un comunicat, l'equip de l'alcaldessa lamenta que se'n vulguin desmarcar per només 5 vots, o dit d'una altra manera, amb el suport del 54%, i ho atribueixen a problemes interns del partit, i no pas a qüestions relacionades amb la gestió de la ciutat, que és el que ha legat en tot moment l'executiva independentista. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el responsable d'Acció Municipal del PSC, Carmel Montlló.
Perquè pensem que respon a problemes interns del partit. Probablement la possibilitat de que hi hagi una campanya electoral a mig termini i la pujada de partits que poden prendre-li terreny podria justificar aquesta postura, que considerem que no respon realment a l'interès de la ciutat de Sabadell.
Per tant, ara la pilota és a la teulada dels dos regidors, que de manera personal, ja que l'acte és intransferible, hauran de decidir si abandonen l'executiu local o si passen a l'oposició, o s'enfronten a l'expulsió del seu partit i si queden com a edils independents. El que Lluís Matas i Càtia Bot han de rumiar en els pròxims dies. Després ho comunicaran al seu equip i finalment ho transmetran a l'alcaldessa Marta Ferrés. A l'espera d'aquesta decisió, des del PSC tenen clar que continuaran el rumb traçat pel que fa la resta de mandat, amb o sense ells.
El nostre objectiu és que aquest acord, encara que s'hagi trencat, el que estava fixat era positiu i que el seguirem complint, sigui reconegut o no sigui reconegut, perquè va en benefici del conjunt de la ciutat.
Tot i això, el balanç del PSC d'aquests últims dos anys governant amb Junts és positiu i en la línia del que sostenen els regidors Lluís Matas i Càtia Bota s'ha complert el 75% dels objectius fixats. I amb això, quins escenaris tenim damunt la taula? Per al govern, la sortida dels dos regidors de Junts no suposaria a la pràctica cap implicació, ja que mantindria la majoria absoluta del ple gràcies als 14 regidors del PSC que va aconseguir a les eleccions municipals de 2023. En canvi, si Matas i Bota opten per quedar-s'hi, com a no adscrits, l'impacte per Junts per Sabadell sí que seria molt més negatiu. D'una banda, desapareixeria el grup municipal, de manera que perdrien la representació institucional fins al 2027, tal com ja va passar quan Marta Morell va ser expulsada de Podem mentre governava amb el PSC. I anem ara a d'altres qüestions en format més breu. Liderat per Maria Jesús Montero, ha convocat a les comunitats autònomes per dilluns en un Consell de Política Fiscal i Financera. Correu entre el Ministeri Públic i la defensa de l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on es reconeixia un delicte tributari i es parlava d'un acord de conformitat. Ho ha explicat davant del Tribunal Suprem. I la Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat una denúncia contra l'esquetx del català de la companyia Teatro Sin Papeles, presentada al juliol. Volums de crèdit i els recursos de clients. El marge d'interessos ha baixat en un 3,2% interanual fins als 3.628 euros i els ingressos del negoci bancari han caigut en un 2% fins als 4.659 milions. En canvi, en el tercer trimestre s'ha reportat un benefici de 414 milions, un 15% pràcticament menys que el període anterior. El banc ha refermat d'aquesta manera els seus objectius de cara a finals d'any. I seguim endavant en la plana econòmica. L'ús de cada cop més habitual de les targetes i dels pagaments digitals està reduint la presència de caixers automàtics a Sabadell. Aquesta situació complica l'accés a l'efectiu, sobretot a la gent gran i als veïns dels barris, on ja no hi queda cap punt per treure diners. Ens ho explica la Paula Sauquillo.
Doncs sí, a Sabadell, amb més de 220.000 habitants i una extensió de quasi 38 quilòmetres quadrats, es registren només 56 caixers automàtics distribuïts per la ciutat, segons dades recollides recentment. Aquesta xifra reflecteix l'augment dels pagaments amb targeta i la disminució del costum d'utilitzar efectiu. Del 65% al 2023 es va passar al 57% al 2024, segons dades del Banc d'Espanya. El problema s'accentua especialment en barris perifèrics com ara Campuchaner, on els veïns sovint han de desplaçar-se fins a altres zones com la Creu Alta per poder fer així una retirada d'efectiu. El resultat és que col·lectius menys digitals, com la gent gran, es veuen obligats a realitzar desplaçaments innecessaris.
Visc aquí al passeig Procedor número 1 i tinc d'anar al passeig de la plaça Major, al centre de Sabadell, a treure diners allà. Per tant, tinc gairebé 3 quilòmetres. Clar, abans tenia l'oficina aquí mateix, aquí, mig minut, i ara tinc d'agafar el cotxe.
L'ús de la targeta entre els més petits està canviant els hàbits tradicionals. Ja no és habitual que els infants vagin a comprar llaminadures amb la xavalla dels pares. Ho explica així Mònica Santos, dependent de la botiga King Sweets del carrer Sant Antoni.
Els nens, inclús, també venen amb targeta, saps? Ja, abans venien un euro i ara ja pues no, no? O sigui, venen amb targeta, tothom em paga pues això.
En definitiva, el fenomen posa en relleu com la modernització financera pot tenir repercussions no desitjades en termes d'accessibilitat i equitat territorial.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Acord de comarca per impulsar un model d'ocupació global. Els 8 ajuntaments que conformen la Conca del Ripoll han signat un conveni conjunt amb la Generalitat i el Servei d'Ocupació per impulsar unes polítiques actives d'ocupació adaptades a la realitat de cada territori. Concretament, aquestes polítiques passen per fixar-se en les necessitats reals del mercat signat aquest document. Des de Sabadell, l'alcaldessa Marta Ferrés ha posat en relleu la importància de l'acord, així com també la necessitat de treballar de forma conjunta amb els altres municipis.
Doncs aquesta gran vocació que tenim en el Vallès d'anar conjunts i, per tant, d'anar a defensar plegats el que ens toca, que al final és millorar les condicions de vida de la nostra gent. I la nostra gent no és tan diferent, és a dir, la nostra gent no s'acaba Sabadell amb Sant Quirze, ni s'acaba amb Castellà, ni s'acaba amb Badia, sinó que la nostra gent és aquesta gent de comarca que al final es belluga entre aquests territoris i que al final és volem donar-li aquesta resposta integral, integral.
L'acord tracta d'un document històric, ja que és el primer d'aquests que s'assigna i es desenvolupa arreu de Catalunya. I encara en clau comarcal, al Vallès Occidental el turisme ha caigut un 15% aquest estiu en comparació amb les dades de 2024. Ho indica el balanç d'activitat turística elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que ha registrat 20.000 visitants menys arreu de la comarca. Júlia Ramon.
La davallada més important es va registrar a l'agost amb una caiguda del 27% dels visitants. Els turistes domèstics han baixat un 22% i els estrangers un 10%. En canvi, les pernoctacions augmenten per sobre del 8%. Ho explica Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació.
Que sí que al voltant de Barcelona hem notat aquestes similituds en quant al decreixement, no? de viatgers, però, en canvi, a nivell d'estada s'han incrementat les estades, s'han incrementat les pernoctacions, el que ha fet créixer l'estada mitjana, que ha crescut un 20%. Per tant, estem dient que s'estan fent més nits amb menys persones.
Des d'aquest laboratori també han analitzat els motius pels quals hi ha aquesta caiguda en els visitants de la comarca. L'augment de preus és una raó, però no l'única.
També ens han comentat, no, el tema dels episodis de calor extrema, per exemple, o altres com la baixada del poder adquisitiu, no?, dels viatgers, que és una conseqüència a vegades, no?, també de l'augment de preus.
Sobre el perfil dels turistes de la comarca, hi ha igualtat entre els que ens visiten per primer cop i els que ja ho han fet en estius anteriors.
En 50% són de primera visita i també repetidors, o sigui que està bastant equilibrat, diguéssim, els que venen per primera vegada dels que repeteixen la visita, no?
Les dades de la Diputació també demostren que mentre hi ha aquest poc interès als municipis del voltant de Barcelona, ha crescut el turisme a les comarques de la Catalunya Central com el Bages, l'Anoia o el Berguedà.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Sabadell presenta aquesta tarda a les 7 i en directe pel canal de YouTube i l'Instagram de l'Ajuntament les activitats previstes pel Nadal d'enguany. De moment ja sabem que el tret de sortida de la campanya serà el divendres 28 de novembre amb l'encesa de llums i la inauguració de la Fira de Santa Llúcia i el pessebre monumental de plaça Sant Roc. Però aquest dia també serà el de l'estrena de la pista de gel dels Jardinets de l'Espai Cultura, que enguany serà autèntica.
Oh, the weather outside is frightful. But fire is so delightful.
L'equipament serà més gran que l'any passat, arribant fins als 200 metres quadrats i ocupant tota la part central dels jardinets. Una de les novetats destacades és que serà gel real. Tot i això, des de la Fundació destaquen que serà una pista de gel sostenible, fruit de l'acord amb el qual s'ha arribat amb Aigües de Sabadell per fer ús de l'aigua regenerada, una aigua que, un cop acabi la pista, es farà servir per regar els jardinets. L'objectiu és millorar l'experiència de l'any passat, perquè, segons el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, les crítiques que es van rebre van ser sobretot per com lliscava la pista. Per això l'han volgut fer autèntica. A més, apunta que també es faran millores a l'espai.
Aquest any tot es farà in situ. L'any passat sí que fins i tot es podia fer una reserva prèvia a través d'una plataforma de venda d'etiquet, però això també una mica en base a l'experiència de l'any passat hi havia aquesta possibilitat de fer la reserva amb antelació, però no va funcionar gaire. Tothom, com realment el jardiner està en el centre de Sabadell, hi havia molt passar volant i feia la compra a última hora, doncs aquest any les compres i els tiquets es retiraran a la mateixa, al mateix jardiner.
La pista de gel s'obrirà el 28 de novembre, conjuntament amb l'encesa dels llums i l'estrena de la Fira de Santa Llúcia, i es tancarà després de Reis, el dia 7 de gener. Els horaris, això sí, dependran dels dies, perquè hi ha modificacions durant el curs, però també els dies festius.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Més temes. El Club Rotary de Sabadell ha entregat el Premi Tenacitat 2025 al perruquer sabadellenc Alexis Ferrer. Enguany la gala ha canviat d'ubicació i s'ha celebrat a l'Espai Cultura, però l'esperit i els valors han estat els mateixos, posant en valor la perseverança de professionals sabadellencs. En aquesta ocasió s'ha escollit el perruquer Alexis Ferrer, que compagina una feina més domèstica a la perruqueria amb una de més artística en diferents sales d'exposicions, com per exemple el Museu del Louvre a París. De fet, ha rebut nombrosos guardons, però aquest, diu, és un dels més especials per ell.
Mira, jo diria que aquest és un dels més importants, perquè aquest premiï per la tenacitat és algo molt bonic i és algo que al final és part de la teva carrera, que és ser tenaç, i sent tenaç pots arribar a aconseguir moltes coses, o sigui que jo et diria que aquest potser és un dels que m'arriba més en el cor.
I això és dir molt, perquè ha rebut premis com el millor perruquer de l'any a Espanya o com el fet de ser nomenat director de perruqueria de la 080 Barcelona Fashion Week. Tot això, diu, li porta un valor afegit al seu balanç personal.
La setmana altra vegada viatjo molt per feina. Això també m'ajuda a entendre una mica com és el món i altres maneres de fer.
D'aquesta manera ha estat com Alexis Ferrer s'ha consolidat o s'ha situat al costat d'altres premis tenacitat, com per exemple el mateix Manel Cervantes, exdirector del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí durant la pandèmia, o la directora de l'Escola de Música de la Creu Alta, Eulàlia Sánchez. Anem als esports. El Keio Natació Sabadell continua amb vida a la Champions masculina de waterpolo gràcies a la gesta d'ahir a Marsella. Els homes de Quim Colet han estrenat el caseller de punts i victòries, guanyant per la mínima 11-12 a la piscina del líder del grup D, actual dia contrària. Colet destacava el caràcter dels seus venint d'un petit sotrac de resultats.
Ha sigut un partit que l'afrontàvem, diguéssim, amb una minicrisi després de dos resultats adversos. Una Champions i una a la Lliga, contra rivals que esperàvem guanyar, i aleshores doncs bé, l'equip ha reaccionat no bé, molt bé.
El Keio continua com a cué de grup, però ara ha empatat a punts amb el Hannover i a 3 del Marsella i l'Atlètic Barceloneta, que va golejar Alemanya per 11-27. De cara a la segona volta, els números es fan gairebé sols, guanyar els dos partits a Calllong i esperar un cop de mà dels mariners quan visitin terres franceses. Edu Lorrio, porter i capità de l'equip, parla de trobar...
Esto es lo que tenemos que buscar, consolidar este nivel de juego, mantener esta intensidad, este rigor muy cerca de ellos.
Dimarts de la setmana que ve arrencarà aquesta segona volta de la Champions visitant la piscina de Sant Sebastià. I no sortim de l'aigua perquè d'aquí uns minuts arrenca la 68a edició del Campionat d'Espanya de piscina curta amb la presència de 28 nedadors del Club Natació Sabadell, 20 de masculins i 8 de femenins. Entre ells no hi ha Carles Coll, que continua entrenant-se als Estats Units. Gràcies a la 7a posició a la final dels 200 braça del Mundial de Singapur, el tarragoní ja té automàticament el bitllet per l'europeu de piscina de 25 metres de Lublin, que tindrà lloc del 2 al 7 de desembre. A la nova escullera, el gran al·licient, fins diumenge, són aquestes places restants que repartiran per anar a Polònia. La principal opció en clau sabadellenca recau un cop més en Sergio De Celis, que nedarà els 50, els 100 i els 200 lliures. També tenen opcions de podi els Diego Mira, Àlex Castejón o Eudald Terrats. En categoria femenina destaca la presència de Paula González, signada a l'estiu, o la campiona d'Europa júnior Clàudia Muñoz. A les 10 començaran cada dia les eliminatòries i a les 6 de la tarda les finals. I en futbol, el centre d'esports Sabadell podria tenir representació a la selecció catalana en l'amistós contra Palestina previst per dimarts que ve. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, almenys un parell de jugadors tenen opcions de ser convocats per Gerard López, Sergi Parc.
La llista de convocats es donarà a conèixer oficialment aquest migdia. Entre els futbolistes que podrien tenir opcions de jugar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el migcampista Albert Urriols. Urri considera que es troba en el millor moment de la seva carrera.
Em sento bé, em sento amb la confiança de tothom dins el club i estic en un moment crec que dolç de la meva carrera. A nivell físic em trobo bé. Llavors, bueno, cada escenari, cada partit és diferent, cada rival planteja el partit de diferent manera, en funció també ens estudien, també saben amb què juguem nosaltres, amb quines armes som forts, llavors adaptar-nos a millorar tot el que és a nivell futbolístic.
Recordem que l'amistós Catalunya-Palestina se celebrarà a Barcelona dimarts que ve a 6:45 de la tarda. Més enllà d'aquest compromís, el Sabadell se centra ara en el partit de Lliga que juga demà contra el Betis Deportivo. El filial bètic és cué de la Lliga, però Urri ho té clar.
Sabem que serà un partit duríssim, amb un rival d'entitat, un filial de primera divisió, amb jugadors que segurament trepitjaran futbol professional. Llavors, amb el respecte que es mereixen, però també sense por i amb la confiança de que nosaltres, si estem bé, podem plantar cara a tothom i podem guanyar tothom també.
Avui, últim entrenament, compareixerà en roda de premsa el tècnic Ferran Costa i a primera hora de la tarda l'equip viatjarà cap a Sevilla.
Notícies matí.
Som brisa marinera, canviem de veles com ens convé.
Som la recepta.
Pol Cruells ha tret nou disc aquesta mitjanit sota el nom de Figues d'un altre paner. És el seu sisè treball i un dels més diferents, tal com ha avançat en una entrevista a Ràdio Sabadell, que podreu escoltar d'aquí una estona a l'espai dels Fils de Ciutat. El títol ja és una clara declaració d'intencions i denota que serà lleugerament diferent als anteriors, molt mediterrani, amb un element en concret especialment disruptiu.
Sobretot la presentació instrumental, aquesta faceta folk, però a sobre d'unes bases electròniques, tampoc ho són tant, perquè hi ha bastant de sample d'instruments acústics, però sí, creia que la presentació era una mica diferent.
En aquest disc, Cruells col·labora amb artistes, entre les quals la sabadellenca Clara Bosch. Aquestes sinergies li han aportat nous coneixements i inspiracions, i ara es defineix com un Pol Cruells reenfocat.
És a dir, ja m'havia dedicat una mica a això de la música, podríem dir, mediterrània o la cançó mediterrània. Potser en els dos anteriors m'havia desviat una mica i m'he reenfocat cap aquí.
El disc s'ha publicat aquesta mitjanit, però a Sabadell fins al 13 de desembre no el podrem escoltar en directe. I en teatre, aquest cap de setmana, el cementiri municipal de Sabadell acollirà una de les estrenes més singulars de la temporada. El dol és aquella cosa amb bales, de l'actor sabadellenc Jaume Madaula. L'obra, dirigida per Pablo Molinera, es podrà veure els dies 15 i 16 de novembre. Es tracta d'una adaptació de la novel·la Griffiths The Thing with Feathers, de Max Porter, que explica el dol a través d'una reflexió poètica sobre la pèrdua i la vida. Madaula interpreta tots els personatges i combina la paraula, la música i la llum per parlar de com s'afronta la mort des de la quotidianitat. El muntatge aposta per trencar amb els espais convencionals i apropar el teatre als nous formats. Jaume Madaula ha puntualitzat perquè el cementiri és un dels autors més importants de l'obra.
I és una mica un dels pocs espais que ens queden de... que és mig d'aquest món, mig de l'altre. Té aquest punt allà limítrof que ens obre una mica, ens dona una perspectiva que a mi se'm posa bé.
A la representació es farà en una gira per diferents ciutats de Catalunya durant la primavera i el juliol serà a Barcelona. I no descarten tornar a Sabadell més endavant.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
I tot i que ja havíem posat toques gràcies aquesta setmana, ho vam posar el dilluns, de fet ahir va ser un rècord absolut, 21 minuts van durar les entrades pel concert a l'Estadi Olímpic, veig que la Meritxell se n'ha quedat sense, però atenció perquè estan pensant-se de fer un segon dia de concerts, o sigui, no perdis l'esperança. Va, que soni aquest La gent que estimo.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. Soc feliç t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir, i un altre cop m'escapo, i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir, i un altre cop m'escapo. Núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. La sort de ser aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és un bellín. Ser de llums per fer-te feliç, brillar la nit i fa per tu perquè ets aquí.
WhatsApp de Ràdio Sabadell.
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents.
Centre d'Esport Sabadell.
Sí, ja t'has tocat molt els plans.
Una setmana, com tu dius, que va començar un pèl atípica.
I tot l'esport de la ciutat. Claudi Martí ha parlat d'inseguretat jurídica.
Que no la podem acceptar.
Crec que no hem dit, Adri, el rival del Mercantil en aquesta primera jornada. Entrevistes, actualitat, opinió i enguany també hem vingut juganers.
Hola, Vitori.
I més que bé no baixeu, eh?
El campió d'aquesta temporada qui serà?
Serà l'Ibiza.
Resta-li un punt.
Tot on sempre.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa. La Tertúlia.
Comencem la tertúlia d'aquest dijous a Ràdio Sabadell, la compartim amb el Josep Atxe en nom de Vox. Hola Josep, què tal, com estàs?
Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia, també ens acompanya el Jordi Obradors, consultor i gestor de projectes. Què tal Jordi, com
molt
estàs?
Bé, bé, bé.
I ens acompanya la Patricia Julen de la Crida. Què tal, Patri, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Amb tots ells hem de comentar l'actualitat sabadellenca, que jo diria que ve carregada, eh? Avui han de passar moltes coses i han passat moltes coses a la ciutat. Si us sembla, comencem pel que ha passat. Ahir ja us explicàvem, doncs, que finalment la militància de Junts per Sabadell havia decidit per un marge d'acord molt petit, realment un 54% de la militància present a l'assemblea que es feia el dimarts al Casal Pere IV, que eren al voltant d'unes 57 persones, doncs prenien la decisió de sortir del govern del PSC. En aquell moment, tant Lluís Matas com Càtia Bota deien que es prenien un temps de reflexió, un període per pensar què havien de fer en aquest escenari, i tenint en compte que aquí l'escenari possible, diguéssim, hi ha diferents opcions. Una d'elles és acatar el 100% la decisió de l'assemblea i, per tant, que Lluís Matas i Càtia Bota decideixin quedar-se a l'oposició, tot i haver estat algú dins del govern, que seria una qüestió una mica complexa, o bé sortir de govern, marxar com a regidors i que entressin dues persones noves, veient-ho des d'un altre punt de vista diferent, o bé doncs seguir dins del govern, exposar-se a una expulsió del partit i, per tant, quedar-se com a regidors no adscrits, en aquest cas, dins d'aquest govern, tot i que també hi hauria l'opció de ser no adscrits i a l'oposició, però vaja, segurament és la menys plausible de totes elles. A les últimes hores, qui ha parlat? Doncs ha estat el PSC, que ha fet un pas endavant a través d'un comunicat enviat als mitjans de comunicació, en què l'equip de l'alcaldessa lamenta que se'n vulgui desmarcar per només 5 vots, fent al·lusió a aquesta, doncs, assemblea tan amb aquesta participació d'aquests 57 militants, amb aquest suport del 54%, tan ajustada, per tant, i ho atribueixen a problemes interns del partit, i no pas a qüestions relacionades amb la gestió de la ciutat, com feien des de Junts per Sabadell abans d'ahir al vespre, sortint d'aquesta assemblea, és a dir, dient que era perquè no estaven d'acord amb com s'estava gestionant la ciutat i que creien que el Junts no havia tret el que volia del pacte, no? El PSC, tal com feia fa uns dies en un vídeo a les xarxes socials Lluís Matas i Càtia Bota, tornen a insistir que s'ha complert un 75% dels objectius fixats en l'acord pel Sabadell pel sí, que és aquest que van signar conforme van entrar a govern. A partir d'aquí, com veieu aquesta situació? Què en penseu de tot plegat? Obradors, arrenqui-vos.
Em toca començar.
Et toca començar, va.
Bueno, tot
tots plegareu,
plegat,
eh?
Sí, no, té moltes capes, tot això.
Vull les que vulguis.
Llavors podem fer anàlisis per capes o sensacions. Com que les capes són tantes i n'hi han que són visibles i n'hi ha que són invisibles, és com posar-se en un jardí, opinar sobre això al final. És el que és, són decisions que hauran de prendre aquests dos regidors. L'assemblea, diguem, local, doncs ha pres una decisió per una via democràtica. Pots dir que són pocs, que són molts, que és just o que és molt ajustat o no és molt ajustat, però al final són les seves vies de prendre les decisions, i per tant hem de considerar que són correctes, que són democràtiques, i el que els ha mogut això, doncs jo no ho sé, perquè com que Junts darrerament a nivell, diguem, nacional té moltes anades i vingudes i estan agafant posicions ja de cara a una finestra electoral que comença, i no només amb clau catalana, sinó amb una clau inclús més ampla, vés a saber les capes on són, no? Les decisions que ha de prendre, que han de prendre els dos regidors, jo crec que són com ben fet, s'han pres un moment de silenci per prendre una decisió. Tot i que jo sempre penso que si estàs en un partit has de ser coherent amb el partit i amb els òrgans democràtics del partit, sense més excuses. És a dir, tot i que és veritat que dret a llei el titular de l'acte de regidor és personal, al final tu has anat amb unes llistes amb un partit, i per tant el que t'ha donat suport, el que t'ha finançat, el que t'ha ajudat a obtenir aquest acte és el partit, i per tant si el partit pren decisions, tu al final ets un instrument del partit, no ets ningú més que un instrument d'un partit, i és així, almenys és el meu punt de vista.
Josep,
Jo deia ara últim, m'ha fet molta gràcia, després hi tornaré. Aviam, aquí hi ha una bestiesa, però és curiosa. O sigui, des de que miro això del poble aquest, o sigui, des de l'any 79...
Del poble aquest vols dir Sabadell,
sí,
eh?
Sí, i diguéssim, així com a...
del teu poble.
Quan era periodista i aquestes coses...
Del teu poble.
I és un clàssic. Convergència no sé què passa, que sempre, diguéssim, l'aparell local...
Si només fes Convergència...
No, té tensions amb els regidors. O sigui, una cosa... Aquí una època, quan estava al carrer Sant Quirze, hi havia un personatge, no sé com s'ha dit, que era el Masover, que era el que portava com a vocal. O sigui, era el Masover, diguéssim, sí. No? I, bueno, aquest estava de punxa amb els regidors que hi haguessin. Per això, en temps del Bigatà. Potser en l'època del Grau no tant. S'ha donat allò, estan Convergència o oposició, o estan a... Bueno, els moments que ha estat el govern, que van ser, doncs, el primer mandat d'Augustos,
sí.
I ara això amb la Marta Ferrés. Bueno, jo em sembla que aquí a part d'això, diguéssim, del món convergent, aquí fa un paper gaudós i lamentable és el PSC. O sigui, què fa el PSC? Aquest PSC d'ara, bueno, és el retrat del PSC d'ara, no és el PSC de l'any 17. O sigui, obrien les portes amb un partit copista, d'extrema dreta, xenòfob, diguem. I llavors la senyora Marta Ferrés, per exemple, aquest estiu passat, es refereix a parla dels demòcrates com si Vox no ho fos, quan és el que hi ha actualment, el consistori, és el partit més, en pràctica i en actuació, més inequívocament fidel a la democràcia liberal i al règim constitucional, no? Vull dir, el PSC, i llavors, bueno, aquest comunicat que vam fer ahir és contínues patades contra la semàntica, així, els consensos, els acords, bueno, de què estem parlant, no? Aquí, i llavors això ho tinc que parlar al Jordi, que això és molt tremendo, i això, diguéssim, és tocat un dels punts crítics de la democràcia espanyola, no? A qui es deuen els càrrecs electes? Els electors o uns funcionaris de partits? Què tenim aquí? Partit amb un sistema liberal democràtic és, en el fons, una agrupació de electors que s'ajunten i trien els seus candidats. I això, doncs, anem als Estats Units. A França, per exemple, és molt clar. O sigui, tu trobes en unes legislatives amb diversos candidats d'un mateix partit al moment de la taula. Llavors, a França els partits funcionen molt com una mena de sindicats de polítics. Però un diputat es deu als seus electors. Aquí un diputat és ningú. Vas a un lloc i diu, ha vingut un diputat. O sigui, diputat no és res més que una mera de funcionari de partit, no? I tu has dit frases per aquí molt, molt bones, no? És un instrument d'un partit. Aquí el finances el partit. Bé, aquí, diguéssim, quan hi havia època, fins a l'època de la República, els diputats, per exemple, eren pel districte. I es devien el... Per exemple, qui es va currar molt, Sabadell, com a diputat, va ser Companys. Companys de l'any 21 o 23, que no va ser gaire, no? Vull dir, jo pagava la copa del partit de futbol de la Festa Major, llavors es movia pels interessos locals. En aquell temps el tema del soterrament de l'elèctric, de ferrocarrils, no? Vull dir, es devia això. Això és una de les carències que té l'actual sistema democràtic espanyol i que rau, doncs, amb la llei electoral, amb això d'aquestes llistes obertes, amb totes aquestes coses, no? I que fa, doncs, també que la política sigui molt, molt més encarcarada. Allò que deia el Guerra, no? Qui se mueve no sabe en la foto. O fas bondat o cap a caseta, no? Bé, no sé, a part d'això, doncs, Convergència, doncs, que faci el que li sembli a casa seva, i el PSC, doncs...
A més, també... I Junts i Càtia Bota, què hem de fer? Perquè aquí ara hi ha...
Bueno, hi ha un altre tema, que és que a vegades això de l'Ajuntament aquest d'ara sembla com un règim com de partit únic. Vull dir que tot es barreja. Vull dir, jo, aquest senyor, per exemple, Joaquim Carner, que havia sigut socialista, eres això, no? Vull dir,
que seria el següent a la llista.
Van corrent d'un partit a l'altre. Jo, diguéssim, amb l'estil aquest de la Marta Ferrés i els convergents, no hi veig massa diferència. I això que s'ho diu aquí de la Ronda Nord, vaja, a mi no em consta que Junts s'hagi posat contra la Ronda Nord, no sé, vull dir, és voler buscar motius on no hi són.
El partit, no ho sé, el grup municipal segur que no. El partit de Sabadell ara m'agafes, perquè és veritat que han fet alguns comunicats una mica contradictoris amb el que estava dient el sí del partit, no, de la
Junta. Això ho coneixeu més vosaltres, que
sí,
esteu més a prop
d'allà. Però ara mateix amb això t'hauria de buscar. Patrícia, com ho veus?
Per no repetir-me tampoc massa, crec que, vull dir, les idees principals del que la ciutat pot pensar ja les hem explicat tot. Sí que és veritat que Jo, personalment, jo no tinc clar si és contraproduent que es quedin sense grup municipal aquí, aquí a Sabadell. Vull dir, si ells tenen la decisió de quedar-se com a regidors no adscrits, perden el grup municipal, i perden el grup municipal, vol, almenys jo la lectura que hi faig és que perdran, a les pròximes eleccions perdran molts votants, i molta part d'aquests votants són votants que se'n poden anar fàcilment cap a la dreta. Cap a, més a la dreta que a la dreta parlen...
Més a la dreta que Junts? Esquerra, potser. ERC, no?
Bueno, hi ha Aliança Catalana.
Bueno, hi ha Aliança Catalana.
Ah, hòstia,
clar, clar,
perdó,
vull, això em refereixo.
Sí.
Jo deia que la Patri, jo li estava veient la mirada cap allà, eh? Li estava veient la mirada
bueno,
cap allà.
Sí, era el que em volia referir, no? Llavors, clar, vull dir, Aliança Catalana també està fent aquí una feina aquests últims mesos. S'estan fent veient a la ciutat, s'estan veient fer veure el ple. Llavors, clar, vull dir, crec que cas en certs municipals que contraproduent pel partit. Llavors...
També econòmicament, eh?
I també econòmicament, òbviament. I, bueno, aquests dos regidors també, això, no? Van estar decidits anar a les llistes per unes persones, no? Llavors, també crec que, almenys el que opino jo, és que aquestes persones es deuen a aquestes persones que els han votat. Llavors...
Però també és veritat que en aquest cas concret des del moment zero van exposar una mica el que volien fer, no, el seu programa electoral, és a dir, era bastant evident, no eren casos d'aquells de matisos, vull dir, les entrevistes era molt evident que parlaven de la sintonia que hi havia hagut en el mandat anterior, que veien factible entre govern, per tant, no són per posar-vos element en el debat, no són d'aquells casos de no pactarem, pam, pacto. Aquest cas, els que havíem fet entrevistes, els que havíem anat parlant, els que havies anat sentint, veies que en tot moment s'exposava aquesta sintonia que hi havia hagut, perquè sabeu que des que Matas entra a l'Ajuntament, que és a la meitat del mandat anterior, quan Lourdes Ciuró se'n va fer de consellera, perquè ens entenguem, la sintonia canvia, és a dir, ja no són suport tant des de fora, sinó que fins i tot Matas assumeix un comissionat de l'entorn de la Gran Via, per tant, se'l veu més present en rodes de premsa, ja amb el govern, hi ha aquesta relació més des de fora, no?, que ells interpreten que aquesta relació des de fora no els ha sumat i plantegen anem a dins perquè això sí que ens sumi, no? I aquí és on ells diuen, home, això es va refrendar també, estic fent ara de... perquè es va referendar també en una assemblea, es va pactar aquesta qüestió, per tant nosaltres hem anat aquí.
Jo sempre he pensat que entrar en un govern de majoria absoluta és un error, és un error, sempre hi guanya el que té la majoria absoluta, i el que entra sempre, i almenys la història d'aquesta ciutat així ho ha demostrat, acaba patint. O acaba patint o acaba trencant el pacte just abans de les eleccions. Per tant, sempre és un negoci dolent des del punt de vista de la formació política. Però també entenc els arguments que el Lluís esgrima, no? Dir, bueno, si estic a dintre, puc treballar més que si no em quedo a fora l'oposició, no? Per tant, des d'un punt de vista de treballar per a la ciutat, al final, si estàs a dintre, generes unes complicitats que et poden fer avançar el teu projecte polític, però des del punt de vista de partit quedes molt tocat i enfonsat, i des del punt de vista personal, si a més ho defenses aquesta relació en contra del teu propi partit, el que queda tocat i enfonsat ets tu, no? Almenys a nivell local. Jo no sé si Lluís Matas d'aquí uns mesos el veurem en un altre escenari, però a nivell local quedes tocat i enfonsat perquè no et pots enfrontar a la teva organització.
Exacte.
I anar a la contra.
Aquí de fons hi ha un tema.
El micro, perquè és que no et sentim,
perdó,
Josep.
Aquí de fons hi ha un tema... que és, diguéssim, aquestes tensions, no sé fins a quin punt afecten a banda local, entre el que seria el sociojuntisme abans la sociovergència, no? Ara que l'altre dia això del Puigdemont... I clar, és un món complicat, aquesta situació complicada. Vull dir, em sembla que va ser el dilluns o no fa gaires dies el Tribunal Europeu de Drets Humans doncs va dir tota aquesta queixa de, diguéssim, dels colpistes, doncs que això no anava enlloc.
Dels colpistes, has dit?
Sí, exacte. Ah. De... processats per això, vull dir, convictes i confessos, no? Vull dir, allò, indultats, però amb les penes encara pendents. Ara, quan entri el tema al Tribunal de Justícia Europea, doncs, la llei aquesta que van fer d'amnistia, doncs s'acabarà d'enterrar. És inviable. A més, Europa...
M'estàs canviant de tema radicalment, eh?
Bueno, que diguéssim que això, a tot aquest món té una crisi de fons. Vull dir que això a la llarga s'acabarà, Vull dir, s'acabarà com s'acabarà. És a dir, aquí, i aquí Europa, diguéssim, evidentment ens mira. I des de l'any 33, quan es va fer la llei habilitant aquesta que en deia, no sé, de la salvació, de la... com ho diré, molt bo el temps, no? De persolucionar les urgències de la nació i el Reich, que va fer Hitler. O sigui, Hitler va fer un cop d'estat des del Reichstag, des del Parlament. Doncs l'episodi més semblant i més bèstia van ser les jornades aquestes del setembre de l'any 17 al Parlament de Catalunya, amb allà aquesta de transitorietat de no sé què i per la República, no? Allò és un cop d'estat, com comparable. No sé, no. I no sé això...
Jo, és que te n'has anat tan lluny, Josep, que no, costa molt tornar.
És el que hi ha.
No, vull dir que la teva opinió és la teva opinió.
Això és
la crisi
de la democràcia espanyola avui en dia, no?
Però estem parlant d'un partit local i d'una situació local.
Jo crec que te n'has anat una mica...
Potser sí, però vaja, tot està en aquesta pilota.
El que deia de les capes, eh?
Sí, a la direcció del...
Has anat al nucli.
El Puigdemont alguna cosa dirà del que passa aquí a Sabadell, segurament.
No, de fet, una de les coses que apuntàvem és que quan Puigdemont feia aquella famosa conferència de premsa no fa gaires dies dient que trencava els acords amb el PSOE, deia els acords, no deia l'acord al Congrés, i aquí la redacció dèiem no sé fins a quin punt aquest acord...
Jo crec que tot plegat respon a una crisi d'identitat de Junts, o sigui, tot plegat, a diferents escales, escala nacional, Junts té una crisi claríssima de partit que de moment no està trobant el fil conductor per ajuntar els diferents pensaments que hi ha dintre el propi partit, que evidentment en un partit sempre hi ha diferents pensaments, però les dinàmiques i alguns lideratges fa que aquestes diferències vagin convergint el que fa forma un partit, no? Un programa electoral i amb una manera d'entendre i de posicionar-se i de tirar endavant el projecte. Jo crec que Junts fa uns anys està una mica a la deriva, i això ho notem tots i es veu, no només amb les decisions sinó amb les entrades i sortides de gent, renúncies, i per tant, jo quan parlava de les capes també volia afegir aquesta, no? Hi ha una capa, diguem, del partit,
un partit que va ser expulsat de la Internacional de Renew Europa, de la Internacional Liberal, i és un partit allò...
Però ha funcionat molts anys, sí, i ara està en una crisi d'identitat.
Un món, exacte, sí, el món
però que vull sentir la pàtria,
etcètera, no? No, si és que estava escoltant les
reflexions. Pensava que anaves a dir alguna cosa. Doncs, si us sembla, faig una pausa per la publicitat, perquè ens n'hem anat, i a la tornada anem a altres temes. Va, som-hi.
Hola, en què et podria ajudar?
Sí, gràcies. Miri, estic buscant alguna cosa que m'entretingui, que em faci passar una bona estona, i si està relacionat amb el cinema, doncs ja seria perfecte.
Tenim una àmplia gamma de programes de cinema amb característiques molt diferents, alguns per la cinefília més experta...
No em cal pedanteria d'experts. M'agradaria que m'expliquessin una mica de pel·lis actuals, però també d'abans, una mica de tot, i que tingui humor.
Vaja, vostè ho vol tot, eh? Doncs miri, ha vingut al lloc adequat. Aquí el té, el Generació BSO, un programa entretingut, divertit, amb seccions de cinema i sèries actuals, però també de clàssiques, amb moltes bandes sonores i molt d'humor.
Oh, això és perfecte.
Li embolico per regal o se l'emportarà posat?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Cada dilluns, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Sabadell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Seguim fent tertúlia a Ràdio Sabadell, fixant-nos també en d'altres temes d'actualitat. Un que hem conegut fa molt poca estona, que vull passar una mica per damunt, perquè a mi aquestes xifres sempre em costen molt d'analitzar-les, però vaja, Banc Sabadell ha fet públic els beneficis fins al mes de setembre, de nou beneficis rècord, ha guanyat més de 1.390 milions d'euros entre gener i setembre, un 7,3% més que el 2024, segons els resultats que, com dèiem, ha anunciat avui la Comissió Nacional...
Un quant per cent més?
Un 7,3% més.
Home.
Deixa'm acabar perquè si no em despisto, Josep, i després no em trobo. Segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el banc assoleix un nou rècord històric de guanys per aquests nou primers mesos de l'any en els primers resultats després de l'OPA, tot i que és cert que l'OPA, el fracàs de l'OPA va ser fa a l'octubre, per tant aquests resultats es tanquen a setembre, per tant específicament les conseqüències que pugui tenir el no a l'OPA encara no ho sabem, per bé sí que sabem que Banc Sabadell ha preparat aquesta superfesta, crec que és aquest cap de setmana, amb els treballadors, crec que són 6 hores de festa, que escolta, ens podien convidar a la premsa després de tot el que hem seguit l'OPA, però això seria un altre tema. Per tant, doncs aquestes serien les dades amb aquest nou rècord històric de guanys per aquests nou primers mesos de l'any. El marge d'interessos ha baixat un 3,2% en anual, els ingressos del negoci bancari han caigut un 2%, però tot i això, beneficis rècord marcats molt per la venda del TSB, entenc, i per tant això és el que marca també una mica com és aquest exercici, perquè clar, la venda d'aquest banc, doncs òbviament ha canviat molt el... Com li deies això? Un dia que ens explicaves, no sé què, no me'n recordo. Bueno, és igual. Com, Padrim, què et quedes amb aquestes dades? Et quedes com jo que no acabes de...
Sí, em quedo com tu amb aquestes dades perquè els números tampoc són massa el meu, però sí que és veritat que em fa pensar en diverses coses, no? També amb això que ha estat la festa, per exemple. La festa dels treballadors, és que la veritat que m'agradaria veure qui va a aquesta festa. Vull dir, perquè jo entenc que hi ha els treballadors, potser els que tenen càrrecs més importants, però m'agradaria veure si un caixer d'una oficina de, no sé, Mollet del Vallès hi va.
Teòricament estan convidats.
Teòricament estan convidats, sí, però tampoc sé si sentarien gaire gust. Almenys jo no sé si sóc una caixera, no sé si sentaria gaire gust. M'he quedat amb això. Jo això dels números no...
Josep, amb què et quedes? Tu deies que el 3,7 et sembla poc.
No, 3,7.
El 7,3, perdona.
No, diguem que la cosa... Que l'altre dia aquí va sortir el del Bilbao, no? Que havia tret uns beneficis de 7.000 milions. Dius, però clar, la capitalització bursàtil del Bilbao són 100.000 milions d'euros, diguéssim. És una debilitat del 7%. És com un clàssic, el 7%. Antigament, el 19 era el tipus d'interès de qualsevol crèdit, no? Aviam, que un banc és? Doncs és una empresa que mou diners, que deixa diners i intenta fer benefici amb això, no? Amb uns marges, amb unes inversions, amb uns crèdits. Aviam, és un negoci avui en dia aquí complicadet. I això que has dit, clar, que han baixat el 3,2% els crèdits, no? Per exemple, una cosa que l'altre dia vaig dir, bueno, compra. Va buscar el Banc Central Europeu, va buscar els euros allà sobre un 2 o tipus més baixos, no? Ja, amb una hipoteca vol dir que té un risc, que els tipus siguin alts li vol dir més coses, no? Això dels bancs és complicat ara. O sigui, és això clar, retallen per les comissions, no? Bueno, és allò, agafen on poden, Fa 30 anys que diguéssim que havien escassat de caler, allà es va fer diners al Sabadell, diguéssim, deixant diners dels seus a altres bancs, no? Vull dir, és un negoci complicadet, però vaja, no, si va tibant el Sabadell. I això dels dinars, bueno, això que havia sigut un clàssic, els dinars aquests de germanor, dels tejidos i lados i les empreses, no?
Aquí... Home, una festa a Palau Sant Jordi, estem parlant.
Sí, clar.
Vull dir que estem parlant de Porto de lo Alto, que diria la meva.
Allà n'hi havia cases que donaven angules, vull dir, jo, vamo, pagava un dia, feia la talla aquest, morrant i tot això, i que hi havia que no hi anava, hi havia doncs que ja feia el discurs, no? Visca el nostre amo que farà un negoci molt bé. Bueno, és aquest folclore una mica
ranci, diuen però... les males llengües que la festa del dia que es va saber que l'OPA no tirava endavant a les oficines de Sant Cugat de Banc Sabadell també va ser Porto lo Alto,
Home, clar, també patien d'anar al carrer perquè hagués vingut el reajust de plantilla, no? Sí. Bueno,
Bueno, els resultats així, la xifra sola, diuen molt poc de
avui
la gestió.
Tenim roda de premsa a les 11:45.
Perquè la xifra sola diu molt poc de la gestió d'un banc, perquè la xifra de benefici te l'has de mirar sempre primer d'on surt, i com has dit,
compte d'aquests són els beneficis.
El que acabes de dir, que de l'exercici corrent, o de l'explotació, per entendre'ns, no va gaire bé, no va gaire bé, i per tant el benefici s'atribueix a operacions que van més enllà de la activitat ordinària del banc, per tant venen de la venda del TCUB o venen d'altres coses. I l'altra ràtio que sempre és interessant veure és la rentabilitat versus el capital, és a dir, si dius, home, jo he guanyat 5 euros però quan n'hi he posat, en tenia 100 per fer funcionar la màquina, si en tenia 100 i n'he guanyat 5, no és el mateix que si en tenia 50 i n'he guanyat 5. És a dir, amb menys capital has guanyat el mateix. Amb la revalorització del banc durant tot aquest any, per tant, la recapitalització del valor en borsa, en aquest cas, ha pujat força, treure un 7%, és a dir, que has fet treballar poc el capital. Bàsicament, i el resultat, a part de l'ordinari, que per les dues xifres que has donat, jo no m'he mirat els balanços d'aquests resultats, però has donat dues xifres, que préstecs i quina era l'altra variable, no sé si has parlat de comissions i...
El marge d'interessos ha baixat un 3,2% i els ingressos del negoci han caigut un 2%.
Per tant, són dues xifres importants que ens parlen de l'activitat ordinària del banc, han anat enrere. I per tant, d'on ve el 7? Doncs ve d'operacions extraordinàries. Extraordinàries, moltes provocades precisament d'aquesta pressió que ha tingut, que ha hagut de desfer-se d'actius i de fer una sèrie d'operacions. Però jo insisteixo, no m'he mirat els balanços, per tant, si dius la xifra, doncs la xifra sempre sonen espectaculars, les dels bancs, però també on ha d'anar a mirar la capitalització que hi ha darrere. Per tant, si vas a repartir dividends, repartiràs dos duros. Bueno, no sé que tinguis moltes accions, al final, pel nombre d'accionistes que hi ha, pel capital que hi ha circulant en borsa, aquest és el resultat. Doncs a mi el que m'agrada és treure la rati. El resultat respecte al capital, és a dir, l'esforç de capital i quin resultat m'ha donat, aquesta és la valoració que tu pots dir, hòstia, s'està gestionant bé o s'està gestionant malament. Em preocupa que el negoci no hagi anat gaire bé.
Aquí diu que, per exemple, la concessió d'hipoteques sí que ha crescut un 26% interanual.
Sí, però la rentabilitat...
amb un augment, això ja no.
Sí, clar.
És com, perdona, però m'estic llegint la nota de premsa. Sí, faltarà avui que ens expliquin alguna cosa
això
en detall.
Dels tipus d'interès va lligat al risc. Que si una cosa rendeix més, però si tens més risc de perdre. Vull dir, però, la renta és variable.
Tot l'ho dit pels inversors o pels accionistes està bé, aquesta rentabilitat. A més, hi ha unes promeses
de dividends
molt generoses. Per tant, la capitalització aguantarà, perquè tothom està esperant el repartiment, la pluja de milions que es van anar.
Bueno, tothom qui tingui, jo no rebré ni un duro.
Amb els bancs, un vagó és la seguretat. Si tu tens aquests diners, o que els tens segurs. Això és el...
Fins a 100.000 euros, eh?
Com?
Fins a 100.000 euros.
Hi ha bancs a Amèrica, o Megon aquell, que et cobra per guardar-te els cabells.
No, però parlo del regulador europeu, i aquí estem a 100.000 euros.
No, però que...
Hi ha països que està molt per sota i hi ha països que està algú per sobre. O sigui, deixar els diners al banc no és una seguretat absoluta. La seguretat absoluta no. Fins a 100.000 euros.
Ja.
Clar. Percentatge molt alt de la població, amb això s'ho assegura tot, eh?
No, però hi ha bancs, el Megon, que per exemple et cobra per tenir dipòsits allà. Cobra directament, bueno, no dona interessos, però diu això està aquí, això no es mou.
I l'American Express havies de també pagar molt per tenir-la, i al final et donava el mateix servei que...
Ah, bueno, això, si eres comunista no te la donava.
I un boli Vic val el que val, i un boli no sé què val el que val, i tots dos escriuen.
Exacte.
Llavors hi ha temes de posicionament, d'imatge i...
Complicadet.
Està complicat, sí. Escolteu, abans d'entrar en altres temes, que en tenim molts, però no em vull deixar aquest, perquè aquesta tarda a les 7 es presenten les activitats nadalenques a Sabadell, una presentació que es podrà seguir en directe al YouTube de l'Ajuntament i també al canal d'Instagram de l'Ajuntament. Ja sabem algunes coses, sabem que el 28 de novembre, coincidint amb el famós Black Friday, s'encendran els llums de Nadal, s'inaugurarà la Fira Santa Llúcia, s'inaugurarà el Pessebre Monumental 360 de plaça Sant Roc, i ahir vam saber que també s'estrenaria la pista de gel dels jardinets de l'antiga Caixa Sabadell, de l'Espai Cultura, que aquest any serà de gel de veritat. No serà de gel sintètic com va ser l'any passat, sinó que serà de gel de veritat. Una de les coses que explicaven a la nota de premsa és que seria una pista de gel sostenible, perquè aquest gel està fet amb aigua regenerada, cedida, que arribarà via aigües de Sabadell i que per tant serà aigua regenerada a la depuradora de Sant Pau de Riusec, que després es trossejarà, ens explicava el director de la Fundació, per fer-la servir per regar tots els jardinets, i per tant aquesta és la part de sostenibilitat que es farà amb aquesta pista de gel, que tindrà 200 metres quadrats, que a més ens explicaven que l'entorn s'ambientarà millor de Nadal que no pas el que es va fer l'any passat, i ens explicaven que la voluntat de fer-la de gel real és perquè l'any passat es va fer d'una espècie de placa sintètica, per dir d'alguna manera, una espècie d'encerat que no acabava d'agradar del tot a la gent, que hi anava una vegada però que no hi tornava, i que van detectar doncs sí que les queixes que tenien eren una mica en la línia de que l'experiència no acabava d'acompanyar, i per tant han dit doncs si ho tornem a fer ho fem amb aquest gel real. A diferència de l'any passat no s'haurà de reservar abans, sinó que s'hi anirà directament, doncs allà hi podràs participar. Els horaris aniran variant en funció dels dies escolars, dels dies festius, etc. Per tant s'hauran d'anar consultant. Patri, què et sembla?
Aviam, així, com a idea principal, ja estem amb... A tothom li dà el Nadal, no? Vull crec que a tothom li dà el Nadal, que és una cosa que tothom disfruta. Tothom
el Grinch, no?
Bé, el Grinch no. El Grinch, menys, a tothom menys el Grinch, aquella cosa verda.
Has de tenir verda. Fills petits,
eh? Bueno, és igual.
Si no tens fills petits, Josep, no t'hi amoïnis, perquè...
Una cosa verda que no li dà el Nadal.
És un codi,
sí.
De la gent que té fills.
Sí, sí.
És un codi.
Bueno, tothom li dà el... Perdona, a tothom li dà el Nadal menys el Grinch, i potser alguna persona més, no?
Oh, ja em posaré el corrent, ara, gràcies.
Sí,
ara.
No, t'has
de mirar, la pel·lícula, Josep, de veritat.
És un personatge de color verd.
És una pel·lícula de Nadal.
És un personatge de color verd que té molt mala llet.
No, però no, és una espècie de cosa estranya.
Sí.
Va, Patri, ja que pobre, li estic destorbant el discurs.
No passa res. No, res, és que tothom li dà el Nadal, tothom li dà sortir al carrer, veure les coses maques i tot això, no? I jo, a mi la primera. Però sí que és veritat que cada cop estem veient com aquest ajuntament ens gasta més diners amb Nadal. Després veiem, mireu-vos els pressupostos, que com hi ha, i veieu que hi ha partides i cada cop hi ha menys diners per les entitats, menys diners pels carrers. Llavors, clar, això també fa pensar molt, no?, de quin model de ciutat també estem ensenyant, si és un model de ciutat d'una ciutat aparador, de que tot sigui molt maco i que vingui tothom de tot el Vallès o barcelonès que vingui aquí a consumir el Nadal, o que és el que volem de veritat. També una cosa que també ara m'ha vingut al cap són els de la Fansa. Els de la Fansa aquest any es fiquen a l'Imperial, que ha sigut la decisió més o menys és el que volien, després de que no els deixin ficar més, a un lloc més cèntric. Però clar, avui estem parlant de petits comerços que es fiquen a un lloc que a l'Imperial no està tan concorregut com pot ser la plaça del Gas, com pot ser la plaça de Sant Roc, com pot ser Sams. Llavors, clar, vull dir, estem proporcionant molt també aquesta espècie de consumisme extrem a les grans marques i deixant una mica de banda també els petits comerços. I això, no?, la pista de gel pot ser sostenible, poden fer servir l'aigua després per regar els jardinets, però també m'agradaria saber quants diners se'n van al manteniment d'aquesta pista de gel. Perquè quants que estava posada allà un mes, potser?
Del 28 de novembre al 7 de gener.
És privada, no, per això.
Però un cost energètic ho ha de tenir.
La paga, clar, la paga la Fundació.
Paga la Fundació.
Paga la Fundació.
Sí, això en aquest cas ho paga la Fundació amb les subvencions que ells tinguin, bueno, diguéssim, d'altres coses, i amb els rendiments que vulguin o puguin treure.
No, que també està bé, però també el cost energètic ha de ser una passada, vull dir, mantenir una pista de gel. És que gel. Llavors, no sé, sempre estem al mateix, no? Cada any, doncs, això, la ciutat aquesta parador del llaminer i què maco estava dir durant el Nadal, i després ens oblidem de moltes coses.
Josep.
Bueno, clar, he quedat distret amb això de que la pista aquesta, que té un cost energètic, diu, sostenible, i bueno, però allò que la pagui la ruïna aquesta, bueno, ruïna o semiruïna de la Fundació de l'Antiga Caixa. Si té uns ingressos que els gasti a Can Deu. Amb regenerar el bosc, amb el seu propi patrimoni, a més, que és patrimoni que la Caixa va adquirir no com a patrimoni propi, sinó per fer un bé a la ciutat. Quan el va adquirir, se va fer càrrec i el va dignificar, i el va tractar molt bé durant uns anys, fins que va haver el cas Buixeres i ja va tenir el primer sotrac financer.
Aviam, el micro, Josep.
No, quants diners parlem amb això de Nadal? Em sap que és 1.200.000, són molts diners. I llavors, clar, tota aquesta cosa del llaminer, que jo també, per això que dèieu de l'edat, dius, va, hi ha una part que és interessant, que és, diguéssim, de foment de l'atractiu cívic i comercial del centre, però jo no sé fins a quin punt allò també és com una mena d'autobombo de les autoritats municipals. Clar, aquí ens trobem coses. Fa una setmana va haver-hi el xàfec aquell, diguéssim, bueno, la punta aquella de xàfec. Vaig repassar les dades, era just la meitat dels 80 litres metres del vespre de l'any 62. Bé, tu deus saber millor que jo. Jo vaig anar després a plaça i era tancat. I haver-hi problemes d'aigües dins del mercat, no? Clar, els manteniments, com estan? Vull dir, com estan els baixants del mercat? Però això no és només el mercat, és general. Diguéssim, estan passant coses perquè no es cuiden els manteniments, o sigui, es fa aquesta despesa, ja no dic política, de parador i una mica d'autobombo. Llavors, el tema aquest del llaminer, a mi em fa gràcia d'aquesta línia de merchandising que ha anat sortint, que això no sé, bueno, això és un retorn d'una inversió que feia l'Ajuntament, i no sé fins a quin punt aquest retorn d'inversió va a l'Ajuntament o on va a parar.
A l'Ajuntament jo diria que no.
Ah, doncs molt bé, no? Això és el negoci de Roberto les Cabres, vull dir, jo et pago la bicicleta i després tu... Bueno, no ho sé, jo tot això, aviam, tot aquest món, em perdó, abans parlàvem d'això dels Junts i el PSC, tot aquest món de la Marta Ferrés, hi ha un aspecte de frivolitats i de no sé què que a mi se m'escapa molt. Però bueno, és a part, ja deixem-ho estar, que feu.
No, bueno, jo respecte a la pista de gel, el que és sostenible no hi puc estar d'acord. No hi ha pistes de gel que siguin sostenibles, pel consum energètic, bàsicament, més que l'aigua, perquè al final l'aigua pot ser regenerada o la pots inclús recuperar i pots fer el que vulguis amb l'aigua. El gran problema de les pistes de gel és totes les emissions que generen i el consum de gasoil que suposa mantenir allò en aquella temperatura durant tants dies, no? Per tant, bueno, lo de l'aigua molt bé, però també es pot fer amb aigua, diguem, d'aixeta, i ho estan fent amb aigua recuperada des del punt de vista...
De
sí, no, jo no sé si és més barat o més cara, no tinc ni idea, però vull dir, des del punt de vista de la sostenibilitat, bé la gestió de l'aigua, però les pistes gel segueixen tenint el problema que el consum energètic és enorme i les emissions de CO2 doncs també hi són, no? Per tant, i a més és allò que dèiem, no és quilòmetre zero, és a dir, aquí no tenim tradició de pista de gel, per tant, és forçar una situació que no és pròpia, però bueno, escolta, al final hi ha gustos per tot, però de fet l'Ajuntament en el seu moment vam tenir pista de gel i es va considerar que això no era sostenible i no estàvem en sequera, o sigui, es va considerar que amb diners públics no es podia, diguem, impulsar aquest tipus de...
Però que els últims anys diria que ja va ser d'aquesta encerada, ja no va ser freda.
Sí, exacte, amb el canvi de govern es va aprovar l'encerada per no tallar-ho de cop, però l'encerada pels nens molt petits va molt bé perquè no patinen i pots estar allà divertint-te una estona, però ja a partir dels 9-10 anys en endavant ja no disfruten perquè allò no llisca ni de broma, no? Bé, dit això, respecte a tot l'altre, el que se'ns ha adelantat a la ciutat amb el Nadal ha sigut l'Ajuntament de Vigo, no?
I Badalona, no? Crec també.
Perquè Vigo, ahir ja vaig veure amb un mupi d'aquests a Sabell, aquests de publicitat que estan al carrer, aquests murals publicitaris, que s'anunciava el Nadal de Vigo, a Sabadell.
El Nadal de Vigo s'anunciava a Sabadell.
Sí, ahir ja el vaig veure. Per tant, aquí...
El tema aquest d'agafança sí que vull fer.
Sí,
això ja és... fa gràcia, tot això. Mira, precisament el dilluns estava en una conferència d'un geògraf valencià que està molt dedicat, diguem, al tema de la turistificació i les marques de ciutat, no? I una mica... feia referència precisament als Nadals, no? Fa servir els Nadals de Badalona, de Sabadell, de Vigo per posar l'exemple, no? De dir fins a quin punt hi ha una autocomplaença amb això i estem creant marques que a vegades no tenen ciutat darrere. És molt interessant la reflexió que fa aquest geògraf i per tant, bueno, des d'un punt de vista del màrqueting tu necessites posicionar la ciutat, és evident, però a vegades hi ha un excés d'addicció al sucre. I addicció al sucre em refereixo a la satisfacció immediata i plena. És a dir, quan els ciutadans de Sabadell, parlo en general, perquè evidentment tot té, diguem, defensors i detractors, però quan en general veiem que la nostra ciutat surt publicada o estem orgullosos d'ensenyar la nostra ciutat en un moment donat, això ens genera un plaer, això ens genera una satisfacció. I llavors això és, bueno, algú pot dir addicció al sucre, no? Perquè al final jo ensenyo la meva ciutat per Nadal, però la puc ensenyar durant tot l'any. És a dir, és només un xute de sucre, lo del Nadal, però la ciutat està en un altre estadi. En fi, no seré jo qui criticaré això, perquè en aquest cas la part del comerç i del comerç al centre de Sabadell valora molt positivament doncs l'afluència de gent, i al final, i aquí represento, sí que representem, diguem, els grans, els petits, els mitjans i els no tan mitjans, i tothom
conclou que això posiciona, que ajuda i que fa marca Sabadell, no només al Nadal, sinó que gent, molta gent descobreix Sabadell per Nadal i en altres moments, dissabtes o divendres, doncs s'acosta a Sabadell a comprar perquè descobreix que el centre de Sabadell té una oferta comercial interessant, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, si t'ho dic des dels interessos únic i estrictament comercials, bueno, està bé. I si et parlo de la restauració, ja és una bomba, perquè realment facturen el que no està escrit. Respecte al tema l'Imperial i la Fansa, que nosaltres hi vam participar en el seu moment, quan es van traslladar a la plaça del Gas, i vam estar fent gestions perquè els hi donessin un espai més central, perquè la plaça del Gas ni ells ni nosaltres ho vèiem que era una opció bona, i realment és un espai relativament apartat. I bueno, jo celebro que aquest any hagin arribat a un acord, perquè al final és un acord d'aquells que ningú hi guanya, no és exactament el que volien, però tampoc queden allunyats. Per tant, bueno, aviam com els anirà. Jo crec que se'ls ha de preguntar amb ells, i les valoracions se'ls haurà de preguntar amb ells,
No, jo el que volia dir de l'agafança és que no és comerç ben bé.
O sigui, són artesans. Són artesans.
Són artesans i, a més, la majoria són de Sabadell.
No tots, però...
Sí, pràcticament. Diguéssim, i són persones, per exemple, allò, el Martí dels Barrets, que em sembla que la marca és maco-maco, te'l trobes allà al moll de la fusta. La Mercè, que fa el tema dels apers de guarda, que és molt... Els apers de guarda, que és una d'aquestes apers que fan aigües, doncs està portat de l'Àngel. I llavors aquestes persones que es coneixen, doncs això dels mercats, diu, mira, per Nadal podíem fer-ho Sabadell mateix. Diguéssim, és una qüestió molt... És una fira, en realitat, molt genuïna de Sabadell, i té el problema que és que això no ha sigut acudit d'un funcionari o d'un polític de zona, que és la iniciativa... gent que va, i llavors es converteixen allò com a la Sarsuela, el Niño Perdido, i van allò... van rodant món, i sembla que se'ls faci un favor quan ells són els que estan fent un favor. Se'l fan amb ells mateixos, perquè tenen voluntat de treballar a prop de casa, allò a quilòmetre zero, però a més la fira té un potencial atractiu per ella mateixa, si la poses en un lloc. I quan ara mateix, amb tot aquest tema de les dinamitzacions de Nadal, les fires són un dels elements clau. Les fires aquestes de Nadal, vull dir, hi ha un turisme fins i tot, bueno, un turisme ja molt estaplet.
Els mercadets d'aquests de Nadal.
Sí, però ja tenim una fira de Santa Llúcia a Sabadell, diguem. Això és una fira d'artesans que està de conya i poques ciutats en tenen.
Perquè els pastorristes l'any 47 la van muntar. Ja
i vull dir que, des d'aquest punt de vista, mira el Vallès quantes fires de Santa Llúcia hi ha. I la gent malda per tenir una fira de Santa Llúcia. I Sabadell la té. O sigui, iniciativa de qui fos, però manté i es treballa. Si a més tenim una fira d'artesans que em sembla que munten just després de la fira de Santa Llúcia...
Ara s'encavalquen, abans era just després.
Oi que era just després? Sí. Vull dir, al final està molt bé, perquè al final també l'artesania i els productors d'artesania d'aquest país també han de tenir els seus espais i han de poder treure el seu producte, i des d'aquest punt de vista està molt bé. Ara, jo també entenc que amb el que suposa el tema del llaminer i la... el conglomerat de visitants que arriba a haver en el passeig Plaça Major en hores determinades, allà encara enxufar-hi més pólvora, em sembla que hi ha un tema de seguretat inclús que no ho aconsellaria. Jo crec que el tema de l'Imperial els hi pot funcionar. De fet, han arribat a l'acord, per tant, segurament han valorat positivament.
Clar, de fet, abans es tancava la Fira de Santa Llúcia i el mateix espai servia per posar la Fansa durant molts anys. El que passa que en el punt en què la Fansa va demanar començar una mica abans i, a més, l'espai de la Fira de Santa Llúcia es converteix en l'escenari, ja és pràcticament impossible
que... I el carrer Indústria s'ha descartat o què ha passat amb el carrer Indústria? Perquè se'n va parlar.
Aquest any no ha estat a les converses.
Aquest ha parlat del carrer Indústria, que és un espai més...
Però també està una mica com apartat del nucli Nadal.
Més ho està l'Imperial.
No, perquè la Rambla té molta gent de flux de vianants.
I el carrer Indústria també, vull dir, el carrer Tres Creus és el fenomen comercial.
Per Nadal no tant, perquè pensa que hi ha les escoles que tanquen, o sigui, el carrer Indústria es nodreix molt d'escoles, del 010, del banc d'enginyers, del no sé què, Correus... I per Nadal allò baixa un palet. T'ho dic perquè estic moltes hores allà a la casa Durant.
Té el trànsit a l'estació, diguéssim.
Però
com que
hi ha
gent no va a la universitat, no va a la biblioteca... Cau un palet.
No sé, jo he preguntat.
No, però sí que és veritat que la Rambla, per exemple, els caps de setmana s'omplissen de gent que té la tendència d'anar a passejar per la Rambla i se la troba.
Antigament la Rambla s'acabava al carrer Les Panes. A partir d'allà era morta.
Ara ja la gent arriba fins a la via...
De Les Panes a la Vall ja n'hi havia comerç.
Antigament érem 30.000.
No, ja estic parlant que érem 150. Vull dir, no.
Només vull afegir una petita cosa que ja veurem avui quan es presenti Nadal, aviam també què en diuen, no? Però també d'això de la centralitat del Nadal, que, vull dir que jo ho entenc, també la gent li agrada baixar al centre, la gent que no som del centre ens encanta baixar al centre, saps? Però també
ostres, doncs també intentar, ja que es gasten tants diners, doncs intentar descentralitzar una mica els Nadals, els barris del nord, els barris del sud, Avinguda Matadepera, Avinguda Barberà, vull que també hi ha comerços que es podien impulsar i que es podien també treure un benefici, i també una mica per tothom, no? Pels veïns, pels nens, per tothom. Res, doncs ja veiem avui què,
no, no,
què ens diuen.
Molt d'acord, eh? Per exemple, Can Ullà, que era la segona gran zona comercial de Sabadell, o la Creu una miqueta, ha baixat, clar, aquests Sol i Padrís, o bueno, són les que van emergint, no? La Ronda Semenov, vull dir, clar, allà què s'hi fa?
Bueno, si allà sembla, bueno, posen arbres i
fa o que les associacions de comerciants bonament sí. poden quan hi són, això és el que hi ha,
sí, sembla que sigui davant allà.
Sí, ho entomem, les associacions de comerciants,
sí,
en els barris.
Sí, sí, és així.
És veritat que hi ha una voluntat per part de l'Ajuntament d'intentar descentralitzar una mica tot això, però és que és com molt difícil. O sigui, quan han tingut aquest boom, que jo crec que ni ells se l'esperaven, o sigui, quan tens una centralitat tan potent que ni ells controlen, jo diria que ni ells controlen.
No, no, amb el tema aquest de merchandising, és el que...
No, parlo de l'afluència, no? O sigui, inclús l'aforament del passeig, no sé si en alguns moments s'està sobrepassant. Vull dir que no és una situació que l'estiguin... O sigui, hi ha situacions que les pots gestionar i hi ha situacions que costen molt de gestionar. I lo del passeig, Plaça Major per Nadal, costa molt de gestionar. Jo no sé a quin llindar estan de lo crític, però tant de bo, jo crec que seria inclús pròpia voluntat del govern municipal de descentralitzar per esponjar moments o situacions crítics de seguretat pública.
De fet, jo crec que en part no sé si s'ha intentat o no, però les enceses de llums als barris,
sí, sí, sí,
que s'han anat descentralitzant en els darrers temps i que van com repartint-se per arreu de la ciutat, demostren una mica aquesta febre, no?, pel personatge nadalenc, no?, perquè realment veus un munt de criatures que aprofiten per veure el llaminer al seu barri, no?,
sí,
també.
El problema que jo crec que el que sí que s'equivoquen és amb l'estratègia, és a dir, el que fan és fer voltar el llaminer, diguem-ho així. I fer voltar el llaminer no és res més que encara enfortir més la marca. És a dir, és un ambaixador que va als barris a cridar-los. O sigui, el que haurien de ser capaços és de generar continguts en els barris.
O altres llaminers, diguéssim.
O altres llaminers, però mai seria l'original. I, per tant, com que la gent vol l'original i vol veure l'experiència en primera persona, quan el portes allà, és com els idons al caramel, diu, i ara segueix-me, la pastanaga i el pal, no? Porto la pastanaga amb el pal i ara segueix-me cap al centre. Per tant, com a estratègia, jo crec que no és del tot encertada. No dic que no estigui bé ni malament, però si l'objectiu és dir, no, hem d'aconseguir que els barris tinguin la pròpia activitat nadalenca, doncs hi han d'invertir. O sigui, no és suficient anar amb el llaminer fent voltes amb l'autobús de l'Ajuntament, de la TUS, per anar encenent els llums. Crec que s'ha de fer activitat en els barris.
És el flautista de Malí,
Sí, és el flautista de Malí, correcte. Quan el porten a voltar, el que estan fent és cridar la gent perquè vingui més gent encara. Llavors, té un efecte pervers, Tothom diu, porta'ns el llaminer al barri, sí, però la gent no és conscient que fent això, el que estàs fent és, exacte, jo crec que has fet una imatge claríssima, és un flautista de Malí.
100%.
Sí, per tant, s'ha d'anar al tanto com fas anar el llaminer, on el portes i on no el portes, no? En fi, és complicat, Jo crec que hi ha un meló aquí que, a més, no el pots desmuntar, perquè no el pots desmuntar, o sigui, per molt que... O sigui, això no ho pots desmuntar en aquests moments, o no s'entendria, i tampoc el pots frenar. Bueno, potser frenar el podries frenar una mica, perquè, d'entrada, per què plantegen l'encesa de llums amb el llaminer? Per què plantegen una sèrie d'activitats amb el llaminer com a ambaixador? O sigui, resta-li... Baixa-li una mica el volum del seu micro, i fes aparèixer altres personatges, fes aparèixer altre, no sé, altre folclore, diguem-ho així. Tant, inclús folclore més propi, més
no,
culturalment
folclore,
més propi, diguem-ho. Sí,
no,
però vull dir que si li vas donant micro i te'l vas emportant a tots els actes, jo crec que si el que volen és controlar aforaments, que no hi hagi massificacions, que els barris no es desertitzin per Nadal, jo no me l'emportaria per tot arreu.
Anar creant ninots, i al final acabarem sigui el Disneylandia,
No,
però ja va començar amb el Ratolí Miquel i mira tu, vull dir, ens ha fet una gentada de por, no?
Sí.
Bueno, això és una mica un efecte d'aquesta...
Sí, però si el vas promocionant, no ho gestionaràs.
Ja.
No, sí, sí, també estic molt d'acord en que hi ha altres formes, no, de, també de poder celebrar, de poder mostrar el Nadal, no? Més, també més tradicionals o... No ho sé,
o més
llavors.
Tàctiques.
O més pràctiques, també. Sí, no sé. I també, no ho sé, potser m'equivoco, també ha de li donar voltes, no? Més com estan també els nens amb el llaminer, que, sí, bueno, que és un sub, bueno, és una figura de Nadal, i no només a Sabadell, vull dir, a molts llocs. M'agradaria saber, si preguntes a un nen petit, de 7, 8 anys, què prefereix anar a veure, el llaminer o l'ambaixador del rei?
L'ambaixador.
Sí?
Sí. 100%?
100%.
Vaja. Bueno.
Home, l'ambaixador, diguem, és com...
Tinc un representant a casa d'aquesta edat que has dit, i molt fan, molt llaminer fan, o sigui, llaminer, però... si feia el terme...
El llaminer és un espectacle. L'ambaixador és una cosa diferent. Seriosa.
Sí, clar, clar.
És una qüestió clar, molt seriosa.
No té res a veure una cosa amb l'altra. No té res a veure una cosa amb l'altra.
Clar, és que el llaminador porta regals, això s'ha de dir.
No, no, és clar, clar.
I l'ambaixador també dona, i aquí un homenatge al senyor Iglesias, que és l'ambaixador per excel·lència que tenim, per molts anys.
Aquest any, ja no. L'any passat ja va toda.
Ha dimitit, ha traslladat el testimoni.
Sí, sí. Bueno, un bon mestre, eh?
No, sí. Però aquest debat s'ha tingut molts casos, perquè és veritat que si tu analitzes la cavalcada de Reis, si tu et poses al costat d'un grup de nens la cavalcada de Reis i veus la reacció quan veuen els Reis o la reacció quan veuen el llaminer, és una altra. Sí. Però és que jo crec que no es pot mesurar. L'altre dia ho parlàvem, no sé qui. Perquè la dels Reis és de... allò, quedar-se amb la boca oberta, no els criden, no els diuen res, el llaminer és com si trobes, sí, no sé, un futbolista, per dir alguna cosa, saps? Sí. No és el mateix estil, sí, no és la mateixa visió diferent, exacte. Són diferents la relació que hi tenen. I sí, jo crec que si des de la família treballes...
Sí, sí, això sí.
Jordi, tot normal amb l'ambaixador aquest any o què?
Sí, tot normal, sí, no hi haurà gaires novetats. Ens hagués agradat fer alguna coseta més, però de moment no hi ha proutes ganes, diguem, per qui ens hauria d'ajudar una mica més a donar-li una volta que crec que... Bueno, de fet, el projecte el tenim, el projecte ens engresca molt, però no acabem de trobar el suport...
Els partners.
El suport que necessitem per impulsar-ho. Però sí, tot a punt, tot en marxa i amb moltes ganes de tornar a arrencar aquest any.
Però els canvis que voldríeu, penseu... Són de funcionament, són d'infraestructura, són d'ambientació...
Hi ha canvis de funcionament, hi ha canvis de relat, hi ha canvis de vestuari, hi ha canvis d'escenografia. És actualitzar un personatge que va néixer, quan va néixer, en el context que va néixer, el context cultural, el religiós...
La catòlica va néixer.
Exacte, per tant, té un context molt determinat. No el pots trencar, el context, perquè el context és el que l'emmarca i és el que li dona sentit, però sí reactualitzar-lo amb un personatge més de l'era actual, no? Un personatge, doncs... bueno, ja ho explicarem en el seu moment, però és que si no
ja t'ho xapo.
Esperem,
no?,
que ho puguem explicar l'any que ve, perquè fa 2 anys que tenim aquest projecte al calaix i no trobem d'acabar de trobar el suport. Passa per davant el llaminer, passa per davant el sucre, que dic jo.
L'any que ve és un bon moment, Jordi. L'any que ve és un bon moment.
Sí, segurament. Hi ha un context
afavorable.
Hi ha un
context que t'afavoreix l'any que ve, perquè això avanci en aquesta línia. Sí. L'any que ve em mires així, Josep?
No, que no sé,
no que perquè em refereixo que hi ha eleccions el 26. Sí, llavors, clar, segurament si s'han de fer canvis grossos en aquest sentit.
Però estem parlant de molts pocs diners. De fet, aquest any nosaltres, motu propi, comencem a fer inversió, perquè si hem de dependre de la voluntat del partner principal, no acabarem. Llavors nosaltres aquest any comencem a fer inversió ja perquè l'any que ve sigui una realitat amb o sense el partner principal.
I un cop, no puc estar de dir-ho, vaig coincidir amb en Martínez Caso, que és un ambaixador sabellenc, viu que a la indústria, es va jubilar d'ambaixador a Irlanda, i llavors era el cap de protocol del Ministeri de Assumptes Exteriors, o sigui, muntava tots aquests shows de les cartes credencials, ho muntava ell, no? I vam coincidir a l'estanc, i vaig presentar, dic, mi, què és?
D'ambaixador.
Home, sí, bueno, soc jo que... Per exemple,
sobretot, mantinguem la màgia, per favor, us ho demano, Per favor, us ho demano.
És horari infantil.
Ambaixador de Catalunya, un ambaixador de Reis, de debò. No, home, no, però... però allò per exemple, diu qui ha de presentar els Reis a l'alcalde sóc jo,
clar.
No presentar-se allà el senyor Busto directament, sí, o sigui, sí. Plantejava aquestes qüestions amb això
de protocol,
no, clar, però hi ha protocolari, clar, vull dir que home, som l'única ciutat de Catalunya que tenim un ambaixador directe, la resta són carters i aquestes coses, vull dir que escolta, traiem pit de les coses que tenim, no?
Al màxim nivell,
al màxim nivell,
de tu a tu, diplomàtic,
de tu a tu, pràcticament de tu a tu, no, clar, també és veritat la feina que es fa als barris amb els carters, amb els, totes aquestes persones que van recollint cartes, doncs també òbviament ajuda una mica a estendre-ho tot plegat.
Però fa gràcia, no? És entranyable.
El micro, Josep, és que
això fa gràcia, és entranyable, no? És, mira, és folclore, però...
És màgia.
És un folclore...
És màgia, és màgia.
Com veus els nanos...
És màgia.
Amén.
És màgia i s'ha d'invertir el que faci falta en la màgia, ja ho sabeu que jo, del club de fans de la màgia. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui. Aquesta tarda, a partir de les 7, sortirem de dubtes de si hi ha moltes novetats o no aquest any amb el Nadal. Algunes coses les hem anat apuntant a Ràdio Sabadell ja fa uns dies. Sabem ja, insisteixo, en les dates de les enceses dels llums, de la inauguració de la Fira Santa Llúcia, de la inauguració del Passebre Monumental. Això serà tot el 28 de novembre. Un dia, Jordi, ja parlarem del Black Friday i això que tenim aquí instauradíssim i que ja no hi ha manera de treure-ho, però vaja, amb moltes inspeccions aquest any per part de la Generalitat, a veure què surt d'aquestes inspeccions, d'aquests descomptes, si són reals o no, i a partir d'aquí doncs conèixer coses que ja sabem, que el dia 1 s'obrirà la primera finestra del calendari, que el dia 27 començarà l'espectacle del Llaminer, que hi haurà caseta del Llaminer un altre cop al mateix punt al racó del campanar, i a veure quines novetats ens deparen més enllà d'aquesta pista de gel real, no?, que vam descobrir ahir amb aquesta nota de premsa per part de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, els jardinets de l'antiga caixa, l'ambaixador entén que tot igual, el dia de Sant Esteve ens arribarà a la ciutat, ens vindrà a saludar, s'estarà fins al dia 4 normalment, no? Hem de veure si hi haurà Fira Reial o no aquest any, sabeu aquesta, aquest espai doncs, a Fira Sabadell on poder rebre ses majestats. Vaja, amb ells no els veiem, però veiem les carrosses, podem veure els vestits amb més detall. En fi, veurem com va tot plegat i quines novetats sabem. Gràcies a tots tres, cuideu-vos, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ho recollim tot plegat de seguida, companys informatius i d'esports. Ens posen al dia, després a partir de les 10, els fils de ciutat. Nosaltres tornem puntualment demà a les 8. Que vagi bé. Adéu.